El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui dissabte comencem la primera hora de programa parlant d'històries de vida i de testimonis. La primera és molt especial, és la de la Montse, escolteu. Avui volem explicar la història de la Montse Metxó. La Montse és esportista d'èlit als seus 90 anys i fa ni més ni menys que paracaidisme. Però no només això, va començar classes de ballet als 7 anys i als 90 també ha guanyat el seu darrer campionat de natació. En parlem amb ella perquè ens expliqui aquesta magnífica història. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho fa vostè per poder fer tot això?
Bueno, mira, per poder-ho fer és fer-ho. O sigui, que t'esforces a poder anar cada dia, si puc, cada dia que puc, al Club Natació Barcelona i nedar amb aquella piscina salada que tenim a l'estiu i a l'hivern, perquè és el moviment, és fer servir totes les parts del cos, des de la respiració fins a la punta dels peus. O sigui, que és el moviment el que penso que m'ha ajudat a continuar podent fer totes aquestes activitats que he fet durant la meva vida. Faré els 90 el mes que ve, el mes d'octubre.
Mm-hmm. Clar, porta tota la vida fent esport, oi?
Sí, des de molt petita, doncs, bueno, primer vaig començar, la meva mare era pianista i va anar a l'acadèmia del mestre Magrinyà, que ha sigut el promotor del ballet aquí a Catalunya, a Espanya, quasi bé. I llavors ens va portar la meva germana, que tenia 4 anys més que jo, i a mi a fer classe de ballet. I allò ja va ser el primer moviment, em penso, que ja vam fer el cos. El cos i la mente, perquè el fer ballet, coneixes la música, coneixes tots els grans, que hem tingut, Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, i compte que ara sento una música i dic, mira, això és Tchaikovsky, això és... Mm. O sigui, que et fa una il·lusió que la música també crec que és una de les parts importants que fem servir el cervell per estar actius, perquè no. També m'agrada la música moderna, eh? M'agraden els Beatles, m'agrada el Mercury, tot el que sigui música, el Liceu, he vist el millor del món, i ho puc recordar. He vist al Palau de la Música els grans del món, d'orquestres, de cantants, de violinistes, de tot, o sigui, i el Liceu, pues, el millor del món en ballets, amb òperes, i que quan sento una música recordo allò que vaig veure fa tants anys. Ah. O sigui, que és fer treballar una mica també una gimnàsia del cervell.
Exacte, la música per la gimnàsia del cervell i l'esport per la gimnàsia del cos.
Això,
clar,
això mateix.
Vostè va començar també a fer paracaidisme, no? Fa molts anys. Com va ser? Per què va començar? I encara continua, no?
Sí. Mira, jo, al anar al Club Natació Barcelona, a nedar de petita, ja feia les curses, faig la meva especialitat de braça, bueno. I llavors va resultar que en l'any 51 necessitaven saltadors de palanca i trampolí perquè... l'any anterior, a l'any 50, es van guanyar els campionats d'Espanya de natació perquè s'incluïen els salts, també. I llavors ens van dir, necessitem alguna saltadora que ens representi. I van dir la Montse, que està sempre per allà dalt, els trampolins, mirant-me, jo es veu que les altures ja m'agradaven. I em vaig entrenar, l'any 51 vam anar a Madrid, piscina de la Casa de Campo, fer els campionats d'Espanya, de natació i salts, i vaig guanyar els campionats. I llavors, mira, van guanyar les catalanes, perquè ens faltava això, aquest impuls. I des de llavors, bueno, llavors precisament vam fer moltes fotos i tal, que les conservo, tinc la sort, i que els hi vaig... I un cop, després, al cap d'un temps, d'uns anys, em van fer un reportatge, com ara vosaltres m'ho demaneu, pues un reportatge, però en viu, l'informe Robinson, que feia de persones de grans que feien coses així una mica especials. I, bueno, era per lo dels salts de paracaidisme, no? I llavors, quan van venir per el reportatge a casa, diu, oi, estas fotos en blanco y negro, que de eso que está saltando de algún trampolín, alguna palanca, es dic, sí, mira, en el año 51 fui campeona de España de saltos de palanca en Madrid, piscina de la Casa de Campo, bueno. Ah, a ver, escuche, espere. Dica, por cierto, que además de las fotos salí en el nodo, porque cuando se habían acabado los campeonatos fuimos a ver los resultados que daban en estos cines que hacían dibujos animados, reportajes de animales, plantas, que iban los niños, y entonces y salía el nodo de la semana. Digo, y por cierto, pues que salí en el nodo. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo era? ¿Cuándo? Y em van trobar en el nodo. I per això hi ha algun dels meus reportatges en què surt el salts que vaig fer aquell any 51 en el nodo, me'ls han trobat.
Déu-n'hi-do.
Mira, vosaltres esteu tan moderns que ho trobeu tot. Sí. I em va fer una il·lusió de que m'hagin posat d'aquell temps contra, pues. I això és el que em penso que és el que em fa conservar la mente, com dic jo, entre la música, l'esport, i això que puguis recordar tantes coses, perquè jo he vist coses que ara trobo que no hi ha ningú perquè és clar, de la meva edat, que hagin vist aquestes coses, perquè ja han desaparegut i a la millor no les havien vistes. Sí, mira, sí, anem recordant tot.
I tant, clar, porta moltíssims anys, com dèiem, fent els salts. Quants salts ha arribat a fer?
Mira, tinc 936 salts.
936?
Sí, i llavors, i l'últim és el que surt en el Netflix amb històries d'una generació del Papa Francisco. Per què? Em van venir que em volien fer un reportatge sobre persones grans i em van fer aquest reportatge i surt l'últim salt que he fet. Sí, que per cert, esclar, diu, ara ja no salta. Dic, no, a partir d'aquest salt ja no n'he fet més perquè... vaig tenir que cuidar una germana que amb demència, que me la van ingressar a la residència Vallvidrera, i anava cada dia a veure-la, i esclar, ja vaig deixar de saltar perquè dic, si em faig mal amb un peu, qui la cuidarà? I bueno, i així va ser.
I no ha tornat a saltar?
No, perquè després, quan resulta que se'n va morir, i llavors ara ja no se m'ocorriria tornant a saltar, i a més parlant amb els d'Empúria Brava, que, bueno, i la perquè necessites la llicència federativa, clar, de la Federació Espanyola i Catalana de Salts, de tot el que sigui aviació, avions, ultralleugers, tot el que sigui de l'aire, la Federació de l'Aire, i et tenen que donar la llicència. A mi me la van donar, que tenia 85 anys, però, diu, ara ja no donen, a partir dels 80, ja no donen la llicència. A part de que no hi ha ningú de 80 que vulgui
saltar.
No, però, exacte, per exemple, fan un tàndem, i també hi ha gent gran que els hi fa il·lusió anar a fer un tàndem, perquè es tiren amb el monitor, no? que els porta... que els porta ells, que el que fa el salt és ell, és l'instructor, no? Però tu vas lligat allà i llavors, mira, tens la il·lusió d'haver fet aquell salt i t'ho graven. I llavors ja em van dir, a partir dels 80 no el donem ni per fer una persona que vulgui fer un tàndem. I, o sigui que... I, bueno, i a vegades em diuen, ai, 936, i com els comptes? Diu, bueno, pensa que per fer un salt tu no pots anar i pum, faig un salt allà on vull.
Hi ha una preparació prèvia.
Tens que, sí, la llicència de federativa, el puesto, jo tinc el llibre de salts de cada salt que he fet, perquè llavors en el lloc que has anat et firmen, et posen un segell del salt que has fet, i jo ja poso les dates, perquè he saltat per tot el món.
Clar, no només aquí a Catalunya, això li anava a preguntar, sí, sí.
No, mira, jo com que després vaig començar, quan ja vaig fer salts, llavors després ja em feia la il·lusió de fer piruetes a l'aire, com havia fet quan saltava de la palanca. Pensava, mira, m'agradaria fer això des d'un avió saltant i fer-ho allà dalt a l'aire. Pues era un somni també de la meva vida, pues ho vaig realitzar. Va resultar pues, que en Empúria Brava van venir a fer uns campionats del món de freestyle, que van venir de tot el món, americans, russos, i noies, nois i noies. I el director d'allà em van apuntar a fer els campionats. Diu, va, que tu t'apuntarem i seràs per Catalunya, bueno, per Espanya. I llavors resulta que sí, em van apuntar i jo, pues, et donen uns salts que tens que fer, o sigui, unes piruetes especials. Et donen cinc exercicis i llavors pues, tu els has de fer i et puntuen. I després n'hi ha algun salt lliure, que fas el que vols. I bueno, encara vaig guanyar dues alemanes i bueno, ja em van conèixer al món.
Clar, i tant.
Sí, perquè el director era el Roland Hilfinger, que és el que va muntar el primer centre de paracaidisme aquí a Empúria Brava, que va anar per tot Espanya buscant un puesto perquè vinguessin els d'Europa, perquè aquí fa bon temps. Aquí per Nadal es fa un bugui també, o sigui que necessitaven un puesto aquí a Espanya, que vinguessin de França, d'Alemanya, de Rússia, de tota Europa, perquè aquí es podia saltar. En canvi, per exemple, a Anglaterra pues, estava plovent, o a Alemanya, pues, mal temps.
Feia mal temps, exacte. Sí. Clar, abans vostè mateixa comentava, no? Ja no trobem gent ni de 80 anys que vulguin saltar. Vostè ha trobat alguna amiga, algun amic a la professió que faci el mateix que fa vostè, o és l'única que fa tot això?
Sí, no, de la meva edat no ha vingut ningú a fer. Perquè qui ha tingut el somni de saltar amb paracaigudes? No tinc amigues ni conegudes que hagin... sí que han anat moltes assaltades, pues, i han fet moltes coses, i ara n'hi ha moltes de paracaigudistes, però de la meva edat no hi havia ningú que hagués tingut aquest somni.
Exacte. I clar, la seva família, què li deia? Compartia la mateixa passió amb algú de la família?
Sí, bueno, jo amb el meu fill, bueno, tenia dos fills, l'Eduard i l'Ignasi. L'Eduard era un gran esportista, ja de petit vam començar esquiant, i ja, bueno, ja se'l van emportar a la Federació d'Esquí, era company del Petit Ochoa, estaven a l'equip nacional... bueno, i després va donava cursos a Baqueira i bueno, està molt apreciat, és Eduard Ripoll, que per cert amb aquesta i l'altra filla, el que tinc gràcies a Déu, que està a Holanda amb els fills petits, aquest és un biòleg que ha estat al Delta de l'Ebre portant tot lo de la Sea Bird Life, dels ocells migratoris. Això també, veus? També volar. Doncs ell ha estat fins ara, fa uns anys, pel casar-se amb una holandesa biòloga, se n'han anat a Holanda, perquè allà l'han demanat amb ella que tornés, perquè va venir aquí, en aquest centre dels ocells venen de tot el món a veure tot el que és la part d'això dels migratoris i això, i llavors es van conèixer aquí i es van casar, i llavors ella la van tornar a demanar perquè era una gran biòloga allà a Holanda, i mira, i llavors el meu fill va dir a veure jo aquí estic treballant de matí, tarda i nit, perquè a la nit em tinc que posar a coordinar tots els que venen de tot el món a veure aquests ocells migratoris, aquest centre de la Sea of Bird Life. I llavors, pues, diu, i ella cobra tres vegades més que jo, i bueno, al final la demanaven i se'n van anar. Cap a Holanda.
Exacte.
I estan allà.
Clar, i amb el seu fill Eduard, Montse, compartia, com vostè diu, la passió per l'esport, però malauradament ell va tenir un accident, oi?
Sí, ell va morir fent pesca submarina, perquè ell era molt extrem amb tot, amb els salts, amb l'esquí, era un gran esportista, feia windsurf, també dels primers que van fer windsurf aquí a Espanya. O sigui, tots els esports li anaven molt bé. I llavors va, sí, fent pesca submarina allà a Roses, pues, va tenir, no és un accident, la pesca, com que es fa a poma lliure, pues, ell s'estava molt de temps a baix amb el peix, allò, per treure'l o pel que sigui, i bueno, al pujar es veu que es va desmaiar, o sigui, falta de riego sanguíneo, un moment et desmaies, i si tu estàs aquí a casa, pues caus a terra i al moment pues ja, mm-hmm. ja et recuperes, però si estàs
sota
l'aigua, mm-hmm. i t'has desmaiat, llavors pues deixes de pujar, i els pesos que porten per poder estar, per poder baixar al fons i estar equilibrat, doncs llavors els pesos se't porten a baix.
Clar.
Precisament pescava amb un amic seu francès, que cada any venien, i després de pescar se n'anaven a la casa, que aquest era un metge d'infància, i venia amb la senyora i els nens, i llavors feien els peixos i tal, i bueno, el noi aquest, doncs, quan va veure que no el trobava, va passar unes barques d'allà Roses, i va dir, demaneu-me ajuda perquè el meu company no surt, i bueno, el van trobar a baix com si estigués dormint.
Mm-hmm.
I mira, però se'l van emportar a enterrar-lo a Vall d'Aran, perquè allà el van reclamar que l'Eduard té que venir aquí, que ell és, s'ha fet aranès, i aquí està, en el puesto més alt, el cementiri més alt que hi ha a la Vall d'Aran, a l'Aut d'Aran, a Traïdors, més amunt, o sigui, que en allà és on tocaven les campanes quan havien de fer la reunió dels, de la part de l'Aut d'Aran, saps? Uh-huh. I allà, doncs mira, allà està.
I tot i això, ha agafat vostè el relleu de la seva part esportista també, tant nedant com també saltant en paracaigudes, com comentava. I clar, també imagino que ho fas una mica per ell, no? Per donar-li aquest homenatge, que la seva mare està fent això pels dos, oi?
Sí, jo sempre que estic allà dalt, doncs me'n recordo, dic, Eduard, que estic per aquí, i perquè havíem saltat junts i tapat les mans, i després quan esquio i quan el primer que faig és pujar fins a dalt de tot del puesto més alt que hi hagi, i allà m'estic una mica recordant, i l'esquí, el windsurf, que també, clar, ara ja no puc fer windsurf perquè es necessita força per pujar la vela i per anar amb un bon vent, i però bueno, tinc records de les fotos i pel·lícules i de tot.
Exacte. Al final els records és el que queda, oi? Al final pots recordar amb fotografies, amb la memòria, sí. No? També tot el que ha viscut, de la mateixa manera que tots aquests salts que ha anat fent, aquests 900 i pico salts que tens guardats a la ment. Què li diries a les persones que, per exemple, sent joves, no han fet mai esport?
Ui, que si no han fet mai esport, l'esport el necessiten, perquè almenys nedar, almenys perquè això amb la natació, per exemple, no et dic nedar, fer mils de metres, no, moure's a dins de l'aigua, com jo havia fet ballet aquàtic també, que vam fer amb el club, i bueno, vam fer viatges i de tot per a Marsella i bueno, per tota Espanya havien fet, o sigui, el moviment a dintre l'aigua, encara que sigui caminar per dintre l'aigua. Hi ha que diuen, bueno, fer l'aquagym, les senyores moltes s'apunten, sí, està molt bé, el que passa que jo no faig l'aquagym perquè ho fan a la piscina dintre. Jo dintre de les piscines no m'hi poso mai, perquè el cloro i aquell ambient. Jo, a la piscina aquella que tenim al Club de Classió Barcelona, de l'aigua salada, és estiu i hivern. A l'hivern, encara que estigui gelada, quan surts, és, bueno, et trobes nova. O sigui que... I allà, doncs bé, encara que sigui un parell de piscines, són 33 metres, que és bastant llarga, i perquè anar, per fer 100 metres has de fer 3 piscines, però bueno, això és el que... I recordar els paisatges que he vist des de dalt, per exemple, quan vaig anar a Arizona, que em van enviar a fer els campionats aquests del món del freestyle, em van enviar cap a Arizona, i allà al centre d'Arizona, que veus aquelles muntanyes de lluny, de les pel·lícules de l'oest.
Exacte.
I, bueno, és una meravella.
Impressiona, també.
Sí. A Turquia, a sobre les ruïnes d'Efeso, allà a Kusadasi, també és tan maco veure les ruïnes des de dalt, perquè una vegada és obert, llavors vas buscant el puesto per aterrar, doncs vas veient tot el paisatge. Mm-hmm. I a Barcelona, que també cada any per la Mercè havíem fet, ara ja no, però la Festa del Cel, que es celebrava aquí al Port Olímpic, que venien avions de l'exèrcit, venien, feien helicòpteres, feien tota una exhibició, globus, de tot, i llavors sempre veníem des de Sabadell, que també hi saltat allà al centre de Sabadell, doncs veníem un grup amb un aviocar, i cada un feia els seus salts. Que, per cert, un any dels últims que vaig saltar es van tirar una mica lluny i dic, oi, i ara no arribaré allà, perquè fa el vent, com que feia el windsurf, seria el vent de Garbí o el vent o sigui, si hagués sigut Garbí, dic, va, em deixo portar fins allà al Port Olímpic. Però era llevant, i llavors dic, ui, si no arribaré, i dic, mira, doncs salto, baixo aquí al mateix club de natació, allà a la sorra, que quan vaig arribar, els nois que baixen les planxes,
van al·lucinar.
Els patins, i això, ¿dónde sale usted? I mira, i bueno...
Déu-n'hi-do.
Un record també molt gran, perquè veure Barcelona des de dalt, doncs també mira, mi casa, teléfono, mi casa.
Comete, exacte. Què li anava a comentar, Montse? Clar, abans eren altres temps, ara la cosa també ha anat canviant, però s'ha pogut guanyar la vida amb l'esport o ha tingut una professió a part?
Bueno, jo, mira, fa molts anys que ven uns productes i, bueno, jo el que he fet ha sigut, el meu treball ha sigut ensenyar a nedar, o sigui...
D'acord, ha sigut professora.
Classes de natació, bueno, he ensenyat moltíssim i tots els anys. I llavors, després, també vaig agafar una venda d'uns productes de Stanholm i que resulta que sóc l'única que queda de quan van començar, que fa 55 anys. I mira, segueixo venent-ho per veure les amigues, les poques que queden de quan vaig començar.
Clar.
I, bueno, i mira, això també ha sigut un petit ingrés.
Ha pogut combinar una cosa amb l'altra.
Que també he guanyat viatges, perquè també ens feien promocions, ara ja està. Ja pràcticament està acabat, no? Però, però bueno, mira, encara porto coses a les amigues i així ens veiem, i bueno.
Clar, al final...
I ara jo tinc una, com que tot això eren coses esporàdiques, sobretot les classes de natació, no t'asseguraven en els grups. Feies cursets i bueno, llavors no es feien inseguros, sí. I llavors resulta que jo he anat fent, em donava d'alta perquè uns cursos o el que sigui, però després ja quan s'acabava estava de baixa, però tinc una pensió no contributiva que avui en dia encara només cobro 400 i pico d'euros augmentats perquè vaig començar amb 168. I ara una petita ajuda que et dona la Generalitat, o sigui que no arribo ni a 500 euros al mes.
Ja.
I bueno, tinc els viatges dels transports gratis i...
Té els viatges, té els records de tota aquesta història d'esports que ha fet, que això no s'ho emporta gairebé ningú, i menys amb aquesta edat, tots aquests records de la natació, el salt, la música, no? Tot plegat.
Exacte. Això és el que em penso que em fa mantindre.
Exacte.
Perquè s'ha de tenir una actitud, perquè has de superar moltes coses. El Covid no l'he tingut, es veu que no he pogut amb mi, però en canvi vaig tenir una pneumonia fa anys, o sigui... I porto una pròtesi de cadera.
Déu-n'hi-do.
Fa 20 anys. Però no me la van posar perquè me la trenqués, sinó que jo havia tingut un accident aquí a la sortida a la Meridiana de quan feien aquesta primera, que ara ho estan tornant a fer, sortida. I anava amb una companya que anàvem a portar unes coses d'ella, que s'havia comprat uns 600 de segona mà i era novata, i jo l'acompanyava. Llavors va arribar un moment que a l'arribar Felip II ella diu, ai mira, passo, va sortir l'Àmbar, i jo, així no, perquè jo tinc molts reflexes, i sort d'aquests reflexes que vaig mirar de girar-li el volant que llavors no portàvem ni cinturons de seguretat ni res. I sort que a l'intentar girar-li un volant, un que venia de l'altre cantó, de Felip II, que un Dodge, aquell va pensar el mateix. Mira, doncs passo. I ens va enganxar i ens va arrastrar 10 metres contra una paret de Felip II i de la Meridiana, i el meu asiento no va quedar res, va quedar trinxat.
Doncs encara va tenir sort, encara va tenir sort.
Sí, i la meva pelvis, trencada per 5 puestos, resulta que, bueno, vaig quedar sense sentits, bueno, vaig estar 2 mesos a l'hospital estirant una cama per posar la pelvis a puesto. I bueno, tota la vida bé, vaig recuperar nedant, i em van dir, és una cara quan et van posar l'aigua, perquè 2 mesos sense...
Després, exacte.
Ni apujar un peu en l'aire, amb les crosses. I diu, dic sí, perquè vaig pensar, caminar no sé si caminaré, però nedar sí.
hem d'anar acabant, Montse, em quedaria escoltant moltíssimes més històries, però hem d'anar acabant. És això, al final és qüestió d'actitud, tot i els inconvenients i les pedres que li han anat posant la vida pel camí, que tampoc no són pocs, però lo important és això, no? La il·lusió, el somriure amb el que ho explica, i que ha continuat molt més enllà, fins als 90 anys que té, doncs no deixant en cap moment ni de saltar, ni de nedar, ni absolutament res, sent un exemple també, no només per la gent gran, sinó també pels joves. Així sí. Que moltíssimes gràcies, Montse, per explicar-nos-ho.
I sí. No pareu, no pareu, com diu Teresa de Calcuta. I quan no puguis saltar, corre. I quan no puguis córrer, camina. I quan no puguis caminar, agafa un bastó, però no paris mai.
Al final és una història de vida que explica i doncs que ajuda moltíssima gent també el teu relat. Montse, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment.
Des del cel i des del mar.
Igualment. Cap a les dues bandes també de tornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I atenció que expliquem ara, perquè el Mario Membrives és músic de cobla i toca el fiscorn, un instrument semblant a una trompeta, i que van robar-li en un tren de l'R4 en direcció a Sant Vicenç de Calders. És per això que, per tal de trobar-lo, han fet una crida a les xarxes socials, on ell mateix explica que li porta molts records i que aquest instrument té un valor sentimental molt elevat per ell. El tenim amb nosaltres perquè ens ho expliqui en primera persona, si ja l'ha trobat o en quina situació està en aquests moments. Mario, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, amb aquest instrument perdut, diguem, dius que t'han pres una part de tu, oi?
Sí, mare, això mateix.
Com va ser i què va passar en el moment d'aquest robatori?
Bueno, va ser una maniobra de distracció molt ben efectuada per part d'un grup d'individus que es dediquen a això professionalment. Es tracta del dia a dia, a les rodalies i als metros, està ple de carteristes i de gent que s'apropia dels ítems que la gent doncs deixa desvigilats o tenen una petita distracció i aprofiten. En aquest cas, a mi em van treure l'instrument, que el tenia posat en el meu, sobre el meu cap, al revés, equipatge superior, i amb una petita pregunta que em van fer a l'arribar a l'estació de la Sagrera Meridiana, doncs, bàsicament, aquell girar el cap i tornar a mirar ja me l'havien pres.
Què et van preguntar, concretament?
Bé, doncs em van preguntar si la parada on havien parat era a Plaça Catalunya. Jo, en aquella línia, que no em conec massa bé de memòria del recorregut, també m'havia de baixar a Plaça Catalunya i, per tal de comprovar-ho, vaig treure un moment el cap a l'andana, un parell de segons, per adonar-me que jo no era a Plaça Catalunya, i després, quan em vaig girar, ja no estava l'instrument.
Déu-n'hi-do, i clar, tot això va ser en dècimes de segon, no? Podem dir, va ser molt ràpid. Va sospitar en algun moment al veure aquests individus que podien fer una cosa així o era tot molt normal?
Bé, la cosa és que jo no m'agrada ser pretensiós ni m'agrada suposar coses, però un cop t'ha passat te n'adones que sí que és sospitosa l'actitud d'aquesta gent que va pels vagons, que ja fa segons quines pintes, i bueno, la pregunta més ridícula que et poden fer al tren és si tal parada és tal parada, perquè tu te baixes i ho veus tu mateix.
Ho veus, exacte. Estàs.
Però jo estava distret amb les meves coses, o sigui, controlant les pertinences, però distret amb el mòbil, el que sigui, i llavors allò em va treure en un text. A més, jo m'havia de baixar també a Plaça Catalunya.
Clar.
I aquella estació on havíem parat, concretament en aquell tram fosc, no ho podia saber 100%. Llavors, pel meu propi interès de dir, si això es passa a Catalunya, em baixo.
Clar, ho vas mirar.
Van tenir molta sort, també, perquè jo justament, en aquell moment, realment em van fer dubtar perquè jo també havia de baixar-me a Plaça Catalunya. Però no pot ser això, encara no hi heu arribat. Llavors, no, això és Sagrera. I em giro i me cago en... Bueno.
Clar, imagino que el disgust va ser important, no?, perquè dius que, com abans comentava, que t'han pres una part de tu. Això per què? Per què era tan important, clar, aquest instrument?
Bueno, es tracta d'un instrument amb el que he fet... Bueno, jo quan vaig començar a patir vaig començar també amb aquest instrument, amb el fiscorn. I és un instrument que toca tota la vida, no aquest en particular, aquest és el primer fiscorn professional que em vaig comprar per compte propi. I és amb el que he fet molts anys de feina i he tocat moltíssimes hores i és una part de mi en relació a que és com la meva eina, no només de feina, sinó d'expressió, saps? És un, per qualsevol músic que li treguin el seu instrument,
clar,
més enllà del valor objectiu monetari que tingui l'instrument, bueno, és una putada, és una gran putada.
Doncs sí, exactament. Clar, ara parlaves del valor monetari. Per què uns i altres d'aquest estil, no?, que anaven en el tren, estaven tan interessats en aquest instrument? Què té d'especial que no tingui, per exemple, un altre?
No, aquests que estaven al tren no tenien cap tipus d'interès en el meu instrument en particular, perquè ells no ho sabien en primer lloc. Molt probablement que allà dins hi havia un instrument de tant valor. Això passa perquè la funda on el porto, tot i ser una funda d'instrument, a simple vista de lluny no acaba de semblar. Llavors, ells, en realitat, van robar una cosa que, tot i molt més valor del que es pensaven que tindria, o sigui, moltíssim més valor té la cosa que van robar, però el problema és que per treure-se-la de sobre, per poder vendre-la, ho tindran realment molt complicat, perquè tot el mercat de fiscons està pràcticament a Catalunya i a Catalunya ja tothom s'ha enterat que hi ha un fiscon que ha sigut robat a les Rodalies.
Mm-hmm. Clar, és verdaderament únic, no?, aquest fiscorn. I està valorat amb quants diners?
Bueno, aquest en concretament ara mateix serien més de 4.000 euros, comprant igual.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I clar, és poc comú, hi ha molts pocs, i com dius, seria fàcil no identificar-los si intentéssim vendre'l aquí a Catalunya.
Sí, seria molt fàcil perquè no només és un instrument poc habitual, sinó que a més, en concretament el meu, també té diferents trets que el fan ser diferent de la resta, perquè, bueno, perquè l'he enviat a reparar, perquè li he posat accessoris que encara són més raros.
Clar, està personalitzat, no?
Sí.
El teu estil. Exacte. En aquell moment, en el tren, què vas poder fer? Et va ajudar algú? Et vas dirigir cap a algun lloc?
Sí, va passar tot molt de pressa, però l'únic que vaig poder fer, a part d'entrar en còlera, perquè vaig entrar en una situació de nervis i d'estrès important al veure el que m'acaba de passar, vaig poder fer, durant aquella petita estona, durant aquella breu estona que s'obren i es tanquen les portes a l'arribar a una estació, vaig fer una petita ullada dins del tren, no vaig veure res, i després, al revisar l'andana, vaig veure l'individu que m'havia distret que caminava per l'andana, bueno, fent-se una mica el desentès. Llavors, jo, aquella persona, quan la vaig localitzar, vaig anar a per ella, a perseguir-la i a escridassar-lo, perquè jo sabia que ell treballava juntament amb els que per darrere m'haurien pres l'instrument, d'acord? Llavors, aquella persona jo la vaig retendre amb vi i la vaig forçar, no físicament, bàsicament vaig començar a escridassar-la i dir que m'acompanyés, que jo l'anava a denunciar en aquella mateixa estació a la policia. Bueno, anava a trucar a seguretat i a la policia, i això és el que vaig fer. Vaig començar a dir-li que vingués amb mi, que pugés amb mi a l'estació, al centre de control, que trucaríem a la policia i el denunciaria. I és el que vaig fer.
Mm-hmm. O sigui, el vas poder retenir en aquell moment.
Sí, no va mostrar cap... No va mostrar cap tipus de força ni res.
Mm-hmm.
Només, bueno, es va fer veure que, bueno, que no parlava l'idioma, que no sé què, que havia d'anar a l'hospital, que li feia mal no sé què. Vull dir, ja tenen el seu paper personificat pel protocol, perquè ells només han sigut la distracció i, clar, no hi ha ninguna cap prova que ells han sigut la distracció de que altra gent per darrere ha robat les pertenences, saps? Mm-hmm. Llavors, bueno, va venir la policia, llavors la policia parlava el francès, que era l'idioma que, segons ell, també parlava, i ni explicant-li en francès el que passava i que podia solucionar tot d'una manera molt senzilla. Si ell trucava als seus companys i em tornava l'instrument, jo no anava ni a posar la denúncia, ni així va cedir, ni va fer res, ni... vull dir, no...
Ja està. Va no va haver-hi resposta,
va quedar a disposició judicial, en principi, durant 72 hores, crec que és aquest el protocol, però ja està. Imagino que ja, sense cap evidència ni res, doncs van haver de deixar lliure un altre cop.
Mm-hmm.
I, bueno, la policia tampoc m'ha dit res, aquestes alçades de les càmeres de seguretat, perquè tenen accés a les càmeres. La policia pot mirar les càmeres de totes les estacions i, bueno, a mi no m'ha arribat cap notícia. Poden saber si en aquell moment algú va sortir per darrere amb l'instrument, poden saber si va ser a la següent parada, poden saber en quin moment l'instrument va sortir del vagó, perquè a totes les estacions hi ha càmeres de seguretat i l'instrument es veu a les càmeres. Si surt del tren, es queda dins. I això també és una cosa que fa ràbia, perquè van passant els dies i he tingut molt de suport per part de tothom que m'ha compartit la notícia i n'ha fet difusió, però qui realment té potestat i poder per poder fer coses en aquestes situacions injustes són els que tenen els de dalt, la policia i tot això.
Sí, i a més, encara més, no?, fa ràbia, com tu dius, perquè, si no m'equivoco, tens actuacions pròximament on havies d'utilitzar aquest instrument, oi?
Perdona?
Que tens actuacions pròximament on havies d'utilitzar aquest instrument.
Sí, la putada és aquesta, que es tracta d'un instrument que tenia moltíssima vida per davant.
Clar.
I jo molta feina per davant, per la qual necessito disposar del meu instrument. No és allò que jo que sé, saps?
Mm-hmm.
I és aquell en particular,
sí,
el que vull tenir.
Clar, clar, clar. Has pogut recuperar d'alguna manera aquesta feina perduda per al robatori del Fiscorn?
Bueno, per sort la feina no he perdut, perquè tinc molt bona gent al meu costat que m'ha pogut oferir el teu instrument, que el tenien parat o no el necessitaven, i he pogut fer la feina, doncs, amb un instrument de companys i amics que m'han donat el seu suport. Però si jo estigués sol o tingués un instrument que ningú pogués deixar-me, doncs m'hagués hagut de tornar a fer una inversió important per llogar o saps?
Mm-hmm, exacte. Clar, si malauradament no el recuperes, doncs passarà això, no? Hauràs de comprar amb de nou.
Hauré de tornar a comprar el mateix model i gastar-me més diners dels que em vaig gastar en el moment que el vaig comprar, que encara no hi havia hagut tanta inflació, no?, i tanta pujada de preus.
Exacte. Doncs esperem, Mario, que recuperis aquest instrument tan especial per tu, que tothom faci el possible, que les càmeres de vigilància i que les persones que tenen, doncs, la potestat per controlar aquests robatoris, doncs, puguin ajudar-te, en el teu cas també, igual que a tots els altres, i que recuperis aquest instrument, que et puguem veure tocant per totes aquestes actuacions que tenies pròximament amb ell, i que al final quedi amb una anècdota i tot surti bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Mario, que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé.
I de seguida parlem de mòbils i de futur. Contínuament estan sortint de nous, però hi ha un plantejament que ens impacta i molt. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Una tarde de sábado para vivir dos grandes películas plagadas de grandes actores.
Es hora de que haga algo bien en mi vida. Y esto es lo que sé hacer.
Forsaken.
Esto no acabará hasta que alguien lo acabe.
Y Enfrentado.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Los westerns de los grandes. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El futur sabem que és tecnològic i els mòbils, doncs, són part d'aquesta tecnologia. Però com seran? Atenció a què expliquem ara, perquè segur que us sorprèn. En tan sols 90 dies, el 1983, es va crear el primer prototip de telèfon mòbil portàtil conegut com el ladrillo per les seves dimensions i forma quadrada. Pesava gairebé un quilogram i tenia un temps de conversa molt limitat. La durada de la bateria era de 20 minuts, però això realment no va ser un gran problema perquè el telèfon tampoc es podia sostenir durant molt de temps. Ara ja han passat més de 50 anys des d'aquest fet i, sens dubte, els telèfons mòbils han evolucionat molt ràpid i, a més, també, com no, la nostra societat. Però encara queda molt camí per recórrer i, el millor, diuen, encara ha d'arribar. Gairebé tothom imagina un futur tecnològic en què les persones han incorporat a la seva vida quotidiana l'ús d'ulleres o rellotges intel·ligents, dispositius que els mantenen connectats a internet. Però, realment, atenció, perquè es preveu que no serà així. La tecnologia, diuen, serà portàtil, però no la veurem perquè estarà fusionada amb la nostra pell i semblarà, per tant, invisible. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui què és el que pensa amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, ¿esto pasará? ¿Qué crees?
Bueno, si miramos la tendencia de hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos a nivel de tecnología, vemos, por ejemplo, que en la década de los 50, 60, cuando la informática se llamaba computación y los ordenadores ocupaban plantas enteras para poder procesar tarjetas de memoria, o sea, tarjetas perforadas, que eran la base de los programas, luego eso se pasó al PC, a mainframes, que llamaban, que eran sistemas ya mucho más pequeños, luego ya al PC de sobremesa, y luego al portátil, y luego a las tablets, y luego al smartphone, y luego al smartwatch, por ejemplo. Y si nos fijamos, la tecnología se va empequeñeciendo cada vez más. Uh-huh. Pero no pierde potencia, todo lo contrario, gana en capacidad de proceso. Con lo cual, el siguiente paso lógico, y que ya se está viendo y hay bastantes ejemplos de ellos, son los famosos wearables, que son traducidos llevables, son cosas llevables que te puedes pues poner encima, llevar contigo, y que ya no necesitas manipular como si fuera un dispositivo, porque parte de la inteligencia y del proceso ya forma parte de la propia prenda. Y hay muchas prendas deportivas, especialmente en deportes de competición de alta gama, que ya atesoran y van controlando diferentes parámetros del atleta y de su rendimiento. Así que sí, estamos yendo hacia un nivel de miniaturización de los dispositivos que es muy probable que dentro de muy poco, de hecho ya se está dando, estén implantados en el propio cuerpo.
Claro, todo este proceso es el que está favoreciendo, ¿no?, a la irrupción quizás de estos nuevos modelos, y actualmente, como comentabas, ya se están fabricando también mecanismos para que así sea, ¿verdad?
Absolutamente. Hay empresas como, por ejemplo, Neuralink, que tiene un nombre muy apropiado para el tipo de dispositivo que desarrolla, que es una interfaz cerebral. En este tipo de implantes, por ejemplo, tienen un producto que se llama N1, está herméticamente sellado con una carcasa biocompatible que resiste condiciones fisiológicas que son incluso mucho más severas que las presentes en el cuerpo humano. O sea, que está previsto que aguante. Este implante está alimentado por una pequeña batería que se carga de forma inalámbrica desde el exterior mediante un cargador inductivo, como por ejemplo el que podemos tener en un teléfono móvil o en un smartwatch. Eso es que no necesitan cable, ¿no?
Exacto.
Y aquí, a nivel de potencia, por ejemplo, están provistas de chips y electrónica muy avanzada y además personalizada de bajo consumo que procesan señales neuronales, transmiten de forma inalámbrica a la propia aplicación de Neuralink que codifica la corriente de datos en acciones e intenciones que luego se manifiestan en acciones concretas con dispositivos. O sea, ese tipo de cosas ya se están dando. Así que el siguiente paso podría ser, por ejemplo, el tema de los tatuajes.
Claro. El tema de los tatuajes, que, claro, precisamente sería un tatuaje electrónico. ¿Para qué serviría y sería perjudicial para la salud en algún caso?
Bueno, es difícil responder con rotundidad que si será o no será perjudicial para la salud. Se supone que no. Se supone que las empresas que lo están desarrollando ponen especial atención en ello. Aquí, digamos, el principio, también todo este tipo de prevención, también lo tenemos incluso hoy con si la radiación de los móviles al final generará o será perjudicial a largo plazo. De hecho, no tenemos tanto histórico de utilización de teléfonos móviles todavía, incluso a pesar de que los usamos de forma continua, pero a nivel de estudio médico o clínico, pues faltan todavía años para saber si eso realmente tenía un efecto negativo. En general se dice que no, pero hay que verlo. En este caso se basa la aplicación de los tatuajes en una tinta que es conductora y que puede incorporar inteligencia desde el punto de vista de microchips. Es decir, todo lo que se instala automáticamente ahora mismo en los microchips tiene una dimensión tan pequeña, que eso permitiría que este tipo de tatuajes incorporaran una capacidad de proceso, una capacidad de síntesis de la información que están recogiendo y que esté implantada definitivamente en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
¿Para qué serviría eso? Bueno, pues, por ejemplo, para cosas desde muy sencillas, que pueden ser, por ejemplo, el atesorar nuestra identidad digital, y no hace falta que vayamos con el DNI a cuestas, sino que simplemente con ese tatuaje o con ese implante a nivel de como si fuera tinta, pues ya sería legible, legible de forma directa. O también, por ejemplo, para entrar o salir de los sitios, o a partir de ahí se van a generar muchísimas aplicaciones, muchas de ellas médicas en una primera instancia, pero luego en la parte del consumo o en la aplicación de otro tipo de desarrollos seguro que van a venir de forma directa.
Claro, si pensamos en estos tatuajes, al final tendrían que ser quizás obligatorios, ¿no? Porque, claro, no nos lo podríamos poner todos si fuera voluntario y estaríamos también más controlados, ¿no? Porque si con un tatuaje ya sabrían todo de nosotros, ¿no? Si entramos, si salimos, nuestra identidad, claro, quizás estaríamos también hablando de otras cosas, no solo tecnológicas, ¿no?
Sí, efectivamente. La propia idea del tatuaje que nos identifica y que tiene información y que está controlando parte de nuestra información vital y de nuestro día a día, pues nos plantea ya directamente en un escenario futurista, en muchas ocasiones distópico, un poco desagradable, en el cual todos vamos con un tatuaje por las calles y el que no tiene el tatuaje pertenece a otra clase. ¿Y por qué no te has puesto el tatuaje? O sea, si pensamos, claro, por ejemplo, en todo lo que ocurrió con la pandemia, que podría,
exacto,
pensarse como un, en esta línea, como una especie de primer test, quién tiene o quién no tiene la vacuna, y quién se la pone, quién no se la pone, y el rechazo social a quién no se la ha puesto. En fin, todo ese tipo de cosas se incrementarían, y claro, aquí entramos en un debate que hoy por hoy no se da, pero se está empezando a dar, así que habría que empezar a sentar las bases. Aún no hemos generado suficiente legislación que nos proteja, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y ya tenemos que estar pensando en ese tipo de sistemas biométricos que estarían implantados en nuestra piel y que nos identificarían en todo momento.
Es que si hablamos de tecnología en nuestra piel o de estos tatuajes electrónicos también en nuestra piel, Claro, todo esto podría acabar sustituyendo el uso de smartphones, de teléfonos, o igualmente tendríamos y sería un añadido.
Yo creo que en este momento el tipo de aplicación no está lo suficientemente desarrollada como para que sustituya al smartphone en función de lo que puede hacer desde el punto de vista de aplicaciones. Ahora tú piensas que, no sé, por ejemplo, enviar un WhatsApp, podríamos llegar a enviar un WhatsApp pensándolo al WhatsApp y dando la orden mental de que se envíe el WhatsApp, ¿no? Y que le llegue a la otra persona. ¿Y la otra persona cómo lo va a recibir? ¿Y cómo lo va a, vamos a decir, leer o interpretar o escuchar directamente en el pabellón auditivo o interpretar en el cerebro como una información que le ha llegado? Estamos avanzando mucho, ¿no? Uh-huh. Pero vamos hacia allá. Entonces, el que sea un tatuaje el que está controlando toda esta gestión, digamos, desde la perspectiva actual no se aguanta, porque parecería que necesitaríamos un dispositivo que almacenara batería, procesador, memoria y un montón de cosas, pero eso ya se está pensando de que no va a ser así, no vamos a necesitar un dispositivo externo, sino que toda esta capacidad de proceso va a estar directamente ligada en la nube, ¿eh? O sea, que no, el proceso se hará en la nube, y la conexión será por 5G o el 6G que pueda venir en su momento. El 5G ya es suficientemente avanzado para permitir una carga rápida de información y además de manera instantánea, sin latencia. Entonces, todo este tipo de desarrollos son muy apasionantes desde el punto de vista del pensamiento futuro, pero aún le queda tiempo. Pero estamos claro. En esa línea.
Claro. Al final hablamos de futuro y del día de mañana, ¿no? Quién sabe si todo esto será así, será real, y iremos todos tatuados con tecnología en nuestra piel y recordaremos entonces esta entrevista de cuando aún eso no existía. Veremos qué pasa, Enrique.
Pues veremos.
Veremos.
Una pequeña cosa que ya tenemos implantada, que no es exactamente así, o que podemos utilizar, es en esa línea, que va en esa línea, pero es, digamos, un prototipo muy pequeño, que son los pasaportes digitales, ¿eh? En los cuales ya la información de nuestra huella dactilar, nuestra fotografía digitalizada y los datos esenciales de quiénes somos están incorporados en los pasaportes digitales, y es lo que nos permite pasar, por ejemplo, de una forma fácil por los controles de pasaporte de los aeropuertos sin necesidad de que un policía te verifique, sino que el propio sistema lo hace porque esa información, en este caso, no está en el cuerpo, pero sí está en el chip que lleva una de las portadas del pasaporte. Así que en esa línea vamos caminando.
Exacto, en esa línea vamos, y al final esto es el principio de quién sabe, ¿no? lo que acabará llegando. Enrique, sí. Director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros y contarnos el futuro de la tecnología. Gracias.
Gracias a vosotros.
Aquest estiu que hem passat ha vingut acompanyat d'un augment destacant de les sancions per beure al carrer. En concret, han pujat un 36% respecte a l'any passat, després que la Guàrdia Urbana hagi posat unes 7.500 denúncies durant els mesos de juliol i agost, fet que coincideix també amb l'augment del preu de les multes i amb sancions, atenció, que creixen també en altres àmbits, com per exemple per fer les necessitats fisiològiques a la via pública, per llançar residus al carrer, així com també per fer pintades, les quals s'han gairebé duplicat aquest any. En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que ha netejat 39.000 metres quadrats de pintades i, sobretot plegats, volem parlar avui amb l'Albert Palacios, del sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, unes sancions que aquest estiu han incrementat moltíssim el seu percentatge i també el percentatge de multes, oi?
Per desgràcia i pena de la ciutadania, doncs ja no la delinqüència, sinó també l'incivisme als nostres carrers de les nostres poblacions, i sobretot Barcelona, doncs va en augment, molt augment.
Exacte, un 36% més de multes a Barcelona per veure, per exemple, alcohol al carrer. Clar, això, la visió que hi ha amb els anys enrere, quina diferència trobeu? Aquest augment és molt... com ho heu vist i com ho heu viscut, sobretot en primera persona?
Doncs mira, doncs l'augment és significatiu, és bastant significatiu i dona peu a les nostres reclamacions, a les nostres queixes de l'incivisme, de la pèrdua d'autoritat de la policia, i m'agradaria saber que totes aquestes sancions, quantes han acabat amb atemptat a gent de l'autoritat. Aquesta és l'altra, per la pèrdua d'autoritat que té actualment la policia. Anant a les dades, és molt elevat. També ens hauríem de preguntar quantes d'aquestes sancions acaben, al final, efectuant el pagament, per si són estrangers, si són insolvents, si XXX, vull dir que potser puja tant al tant percent, però finalment les que s'acaben pagant efectivament són misèria. Llavors, pues, potser que busquem un altre remei, que sigui la multa in situ, si són estrangers, qualsevol cosa, però això no es pot permetre en una ciutat com Barcelona.
Mm-hmm. Clar, quin és el perfil? Ara en parles d'estrangers. Quin és el perfil d'aquestes persones sancionadores, diguem?
Pues mira, el perfil de les persones sancionades són pues, majoritàriament joves, estrangers, també residents d'aquí, i amb una pèrdua total de respecte a l'autoritat, que els és igual, que venen a la nostra ciutat a passar-s'ho bé, però a passar-s'ho bé d'aquella manera, perquè també destrossen i efectuen aquest incivisme, i és el perfil és aquest, majoritàriament estrangers, que venen de farra, perquè troben vols baratos, perquè troben apartaments turístics baratos, i això els hi permet, pues, fer el que volen. I el problema principal és el principi d'autoritat que ha perdut la policia, perquè això anys enrere pues, no es permetia, no passava, i és el que et dic, m'agradaria saber quantes aquestes sancions, quantes han acabat amb atemptats dins de l'autoritat.
Mm-hmm. La solució, doncs, imagino que seria aquesta presa en sèrio, no, de les multes, de les sancions, i que es prohibís amb més èmfasi, no?
Dotar de recursos materials de la policia perquè pugui efectuar la seva tasca i que sigui recolzada per les institucions. Això és el principal. I dotar de material i recursos perquè la policia pugui efectuar. I si són gent de fora i se'ls ha de multar i han de pagar in situ, doncs que paguin, com s'ha fet sempre amb multes de trànsit, que si no immobilitzes el vehicle. Pues, hauríem de buscar un sistema perquè la gent veiés que Barcelona no es jauja, que Barcelona no és ciutat de borratxera i que poden fer el que vulguin.
Mm-hmm. Clar, estem parlant de que aquest increment, no, de sancions i de conductes incíviques ha sigut durant els mesos d'estiu, no, de juliol i agost, però clar, durant l'any també es manté, no, aquesta xifra escandalosa.
Doncs sí, perquè és el que dèiem abans, que Barcelona s'ha convertit en una ciutat de despedides de solters, de farres, de grups d'estrangers que venen i que es pensen que poden fer el que volen. Llavors sí que hi haurà l'augment significatiu a l'estiu, però és durant tot l'any. I aquí és on l'Ajuntament hauria de posar-se fort i no permetre-ho per la brutícia, per l'incivisme, per la gent que ve de turisme, veritablement a gaudir de la nostra ciutat i veu tot el que veu i es troba tot el que es troba, i pels pobres treballadors també de neteja, que segurament tenen les seves faltes de recursos totals i fan tot el que poden per mantenir una Barcelona neta.
Mm-hmm. Clar, parlem també de que hi ha hagut més inspeccions, no? Més de 100 nous agents al dia, encara que hi hagi més inspeccions, encara que hi hagi cada cop més agents, no són els suficients, no, per poder abarcar tot això?
Mai serà suficient si no poses fil a l'agulla, i el fil a l'agulla és tocar la butxaca de la gent. I si realitzes un acte incívic, si et toquen la butxaca, doncs probablement la segona vegada t'ho pensaràs. Sigui Barcelona, o sigui Estocolm, o sigui París, t'ho pensaràs de que realitzant una mena de taquin cívic en una ciutat, si et toquen la butxaca, doncs t'ho repensaràs moltíssim.
Mm-hmm. De la mateixa manera que no només els agents s'han incrementat, sinó que també els serveis de neteja s'han reforçat, aquestes brigades, no? I que també, doncs, per pal·liar els efectes d'aquesta sequera que estem vivint. Clar, això llavors no es podria, no, culpar, diguéssim, a la falta de personal, a la falta de neteja, per exemple, dels carrers, en el cas de les pintades, en el cas d'aquestes conductes?
Bueno, jo hauria de parlar amb l'organisme que pertoqui de la zona, però és un país que es mossega la cua. Tot aquest extras, tot aquest reforç extra, tot això ho paga la ciutadania. La ciutadania no té per què pagar de més amb els seus impostos una deixadesa o una permissivitat de l'Ajuntament de que es realitzin aquests actes incívics. Llavors, és un extra que no paga l'Ajuntament, no paga el regidor o la regidora, sinó paga la ciutadania. Llavors, hem de posar el fil a l'agulla perquè això no succeeixi i el cost sigui mínim pel ciutadà. Però passa que estem amb el de sempre. Tot ho paga el ciutadà. Pel polític és gratis. Ells poden prendre les mesures que vulguin, tot el que vulguin, que qui ho acaba pagant és el ciutadà. Llavors, s'ha de buscar la mesura que surti més econòmica pel ciutadà, pels seus impostos, que els seus impostos es derivin a coses importants i sancionin a qui tingui que sancionar.
Uh-huh. I s'està portant a terme vosaltres, per exemple, alguna actuació especial per tal de paralitzar aquestes conductes, aquest mal comportament de les persones?
Mira, actualment a Barcelona Mossos és quasi és inexistent el patrullatge. A Barcelona hi ha molts llocs, falten, som els mateixos Mossos que el 2012. Llavors no arribem, per molt que el conseller s'ompli la boca de les futures promocions. Sí, s'ompliran futures promocions, però continuarà havent-hi jubilacions, excedències, gent que marxarà del cos. O sigui, anem a un camí molt dolent de tenir agents de policia al carrer, parlant de Mossos. Clar, nosaltres estem més... el que pertoca amb aquesta cosa és Guàrdia Urbana, qui té l'autoritat. Nosaltres estem més per delictes i prevenció de delictes. Mm-hmm. Tot i que si hem de sancionar perquè hi ha alguna cosa incívica, ho fem. Però prou de bòlit van els companys de Barcelona delictes amb el 112 i tot, com per anar parant per pissadetes o perquè algú està tirant un paper a la brossa al terra.
Mm-hmm. Llavors, parlar de previsions, parlar d'esperança de cara a un futur, és complicat, no, avui en dia?
Bueno, que es duin a terme. Si es sanciona, s'ha de cobrar. O sigui, tu no pots tenir és X policies sancionant perquè un tant per cent, molt poc d'aquestes denúncies, arribi a la caixa de les arques municipals. Llavors, t'has d'assegurar que tota funció que faci la policia, si sanciona, doncs que arribi a les arques municipals perquè es dediquin aquests diners per la neteja, no els impostos extras dels ciutadans, sinó aquestes denúncies i aquests diners que es recapten amb aquestes denúncies seria el que s'hauria d'utilitzar per la neteja. Està a les seves mans i hi ha moltes maneres de poder cobrar in situ, si són estrangers, aquestes denúncies.
Uh-huh. Doncs Albert Palacios, del Sindicat de Mossos USPAC, gràcies un dia més per explicar-nos la situació de Barcelona en aquests moments, també posant la vista aquest estiu passat amb aquestes sancions i aquest incivisme que malauradament està patint la ciutat. Gràcies.
A vosaltres, molt agraït.
Gràcies. La 43a edició de Fira Tàrrega, encara a la recta final del certamen, amb la previsió de tancar amb el 95% de les entrades venudes. Tot plegat amb l'entrega absoluta del públic, que ha tornat a omplir places i els carrers de la capital de l'Urgell. I atenció, perquè també amb el retorn dels grans formats. Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha estat aquesta fira, aquesta 43a edició?
Doncs ha estat una fira fabulosa. Ha estat una fira ambiciosa en formats, en disciplines, en continguts. Una fira quantiosa amb afluència tant de públic com de tots els professionals que ens han visitat. I han jugat variables a favor que no podem controlar, com són la meteorologia del temps, que hem tingut uns 4 dies radiants. Per tant, no sé, l'equip està molt content, està feliç d'haver tancat doncs, aquesta edició 2023 amb molts bons números.
Clar, és molt el públic que ha vingut de visita, no? A visitar la Fira Tàrrega. Com ho ha rebut el públic, això? I com ho heu rebut vosaltres, també, d'altra banda?
Sí, el tema del públic és una pregunta que nosaltres després de 43 anys sempre ens fem, no? De dir, ostres, han passat 43 anys i el públic ens segueix visitant, ens segueix visitant el segon cap de setmana a la ciutat de Tàrrega. Ha sigut un públic espectacular. És un públic que sempre ens sorprèn gratament. Aquest any teníem moltes propostes que demanàvem la participació, la implicació del públic i aquest una vegada més no ha tornat a fallar. El dijous a la tarda ja podíem començar a olorar que sigui una molt bona edició, perquè la veritat és que en comparació amb altres anys els carrers estaven més plens Hi ha hagut molt bon ambient als carrers de famílies, des de més petits de la casa fins als més grans, i jo penso que la reacció del públic, els aplaudiments a les places, parlaven per si sols, i lògicament el gran format, que ha sigut una de les grans, novetats, doncs ha tingut doncs molta afluència de públic en aquest cas.
Explica'ns una mica aquest retorn del gran format.
Doncs mira, el gran format feia edicions que no ho tenien tan present per diverses raons. Una molt clara i que s'entén perfectament és el tema del pressupost. Els grans formats valen molts diners, i nosaltres el 2019 vam decidir doncs apostar per un mitjà format més que no pas el gran format. Però aquest any hem pogut, gràcies a fer una gestió de projectes amb col·laboracions europees i amb altres entitats com l'Orquestra Julià Carbonell, han pogut gestionar un mitjà gran format amb quatre propostes actuals, amb continguts actuals, que disten una mica del gran format que teníem a la retina dels anys 80, dels anys 90. Són uns grans formats més continguts a nivell pressupostari, uns grans formats, com comentava, amb una gestió econòmica molt més ben elaborada i que ens permet treballar en complicitat, i ens ha permès doncs arribar fins a quatre propostes molt diferents entre elles. Cada una s'adreçava a un públic diferent, amb uns gustos i continguts diferents, i penso que això doncs ha estat un encert, perquè han pogut doncs oferir varietat d'opinions, varietat de gustos als públics, que han demostrat que una vegada més tant la música clàssica com la dansa contemporània, com les instal·lacions, com el gran format itinerant, doncs si tu ho presentes en bones condicions, tenen els seus seguidors.
Podem dir doncs que artísticament doncs ha anat més enllà, no?, aquesta Fira Tàrrega.
Sí, bé, i cada edició intentem anar més enllà, eh? Són reptes que tot l'equip ens anem plantejant. En aquest cas, doncs, el gran format era una assignatura que teníem per desenvolupar, l'hem acatat i penso que ha anat molt bé, però encara es queden moltíssimes coses per fer. En el món de les arts de carrer són molt variables, són molt flexibles, els artistes estan en molt bon nivell creatiu. Penso que nosaltres som un mercat, per tant, nosaltres estem a l'espera del que ens arriba, del que els artistes ens ofereixen, no? I com les anyades en el món de la fruita, que hi ha anyades que són més bones que altres, no? Aquesta anyada hem tingut una molt bona acollida, molt bona selecció, però s'ha d'anar més, perquè sempre s'ha d'anar més. Això no vol dir que anem més en quantitats, sinó sempre parlem en termes de qualitat.
Exacte, s'ha d'anar més i també teniu pensat doncs que aquest certamen muti també en altres països, no?, en altres municipis, en altres comunitats, i voleu extendre-ho més enllà, no?
Sí, nosaltres com a fira, una de les missions de la fira, una de les missions és elaborar, provocar circuit. Què vol dir això? Doncs que les companyies que presenten els espectacles a la fira siguin vistos per tots aquells professionals que ens visiten d'arreu del món, i que aleshores aquests professionals agafin aquestes companyies i les incloguin a les programacions dels seus respectius teatres, dels seus respectius festivals, ja sigui a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol, a Andorra o a nivell internacional. Provocar i acompanyar el circuit és primordial i és essencial perquè totes les companyies i tots els artistes que venen a mostrar puguin treballar la resta de l'any. Per tant, des de fira s'ha de treballar amb aquesta direcció. En aquest àmbit tenim tot un 50 còmplices de la creació amb qui treballem durant tot l'any. Aquests còmplices de la creació poden ser des de municipis petits de 1.000 habitants fins a municipis més grans, fins a festivals petits en àmbits rurals, fins a festivals de ciutats com Barcelona i festivals nacionals o també festivals internacionals. Nosaltres, com a equip professional de Fira Tàrrega, hem de vetllar per provocar doncs això, que durant la fira aquestes peces, aquests espectacles puguin ser presentats i vistos per molts dels professionals, i que després aquests professionals se n'enamorin i agafen aquestes peces i les presenten. Doncs això, doncs imagina't, doncs hi havia molts professionals de Corea del Sud, no? Doncs segurament que en les programacions de Corea del Sud d'aquest any i de l'any vinent veurem companyies que s'han presentat en aquesta edició en aquells territoris. Això és fabulós, però perquè això sigui possible, lògicament, cal que des de l'organització es treballi en complicitat, es treballi en xarxa, tinguem relacions a nivell de territori català, però també a nivell estatal i sobretot també a nivell internacional. Ens han visitat 1.200 professionals. Això és una xifra històrica en la història de Fira. Sí, sí.
Clar, l'efecte Fira, com deies, va molt més enllà, no només en nombre de visitants i tots aquests objectius, no, que teniu en ment, sinó que també el moviment que es genera a la ciutat, per exemple, els dies previs i també els dies de després, també deixa una gran empremta econòmica, no, pel que fa als establiments de restauració, a allotjaments. Això també és molt important, oi?
Superimportant. Nosaltres estem ubicats en una ciutat de 17.000 habitants, que durant aquests 4 dies és visitada per més de 100.000 habitants, i això té un impacte econòmic no només a la ciutat de Targa, sinó també a Rodalies. Penseu que aquests 1.200 professionals són un número, perquè a més tots els públics que ens visiten, aquesta gent que ens visita dorm, aquesta gent menja, aquesta gent pernocte, gasta, no? Inverteix en un territori. Per tant, tot el que és l'impacte econòmic territorial d'aquests 4 dies com a fira, més enllà de la contractació artística, és molt important. És molt important, i per això s'ha de treballar amb el territori, per al territori, i el que reporta en termes econòmics, doncs és un impacte important. Tot el tema de la restauració, tots els bars de la ciutat, aquests quatre dies de Fira Targa, penseu que provoquen molt de calaix, que són quatre dies que els va molt bé per poder aguantar els negocis en uns territoris que a nivell de turisme i a nivell de visites la resta de l'any doncs són territoris que no estem doncs al top número 1, diguéssim, no? Que sempre hi ha zones més turístiques. Doncs en aquesta zona, esdeveniments internacionals com aquests van molt bé i són molt importants que es puguin mantenir i descentralitzar.
Exacte, i clar, la Fira de Tàrrega s'acomiada d'aquesta 43a edició, però també de tu, no? De moment de tu, com a directora de la Fira. Els últims 5 anys has estat al peu del canó amb aquesta Fira de Tàrrega. Ara també és per tu un acomiadament, no? D'aquest espectacle, d'aquest certamen. Imagino que aquesta última fira, aquests últims dies, estan sent també per tu tota una experiència personal que t'emportes, i també ho deus viure amb una il·lusió diferent a la resta dels anys, oi?
Efectivament, han sigut 5 anys meravellosos, 5 anys molt intensos, perquè, com bé sabeu, ens ha travessat una pandèmia, no només a Fira Targa, sinó a tota la societat, i això ha fet que ens hàgim de readaptar, repensar, i si ho han fet, i el projecte ha aguantat, per tant, està sòlid, el projecte Fira Targa està sòlid. Han estat 5 anys molt bonics, aprenentatge a nivell de gestió cultural meravellosos. Efectivament, acaba la meva etapa com a direcció artística aquesta edició. Aquesta setmana mateix ha de sortir un concurs públic amb unes bases, on tothom que escrigui preparat per representar i per dirigir artísticament l'esdeveniment doncs s'hi podrà presentar, i així estem, doncs esperant que pugui continuar. Jo segurament també em presentaré, perquè encara em queden ganes, encara em queden idees, però com bé dius, el meu mandat a data d'avui finalitza el 31 de desembre. Molt contenta, feliç, i amb un camp com són les arts de carrer, que s'ha fet molt, però que encara hi ha molt camp per córrer.
Doncs amb aquest sabor de boca tan positiu que t'endús, i també, qui sap, no? Si este continuarà, com bé has comentat.
Exacte.
Doncs et donem les gràcies, Anna Giribet, directora artística de Fira Tàrrega, a part totes en aquesta 43a edició, encara ja aquests últims dies. Que vagi molt bé i que el públic continuï venint per tot arreu aquí a Tàrrega a visitar-vos. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies i a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos.
Gràcies.
Bon dia. Merci.
I en uns minuts sortim de dubtes entre cometes i parlem sobretot de l'obligatorietat d'assegurar els gossos a partir d'aquest mes de setembre.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Gran 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de 7 kilos por 99€.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
99€.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Si teniu gossos, estigueu ben atents perquè a partir d'aquest mes de setembre serà obligatori tenir una assegurança. Escolteu. I alerta perquè aquells que teniu un gos i teniu fins aquest mes de setembre l'obligació de contractar una assegurança per les vostres mascotes. I és que la nova norma ja ha entrat en vigor. Un fet que suposa un canvi molt important, ja que fins ara només calia assegurar els gossos que eren potencialment perillosos. En parlem sobre el tema amb el Josep Maria Galilea, que és el president i conseller delegat del grup Galilea Corredoria de Seguros. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquesta diferenciació que hi havia entre els gossos perillosos i els gossos en general, ara ja no existeix, oi?
Puc dir que se suposa que no, però és que com que en aquest país cada vegada legislem pitjor, pensa que els gossos perillosos, que requerien aquest sí una assegurança especial, aquesta assegurança estava perfectament definida. També t'haig de dir com a anècdota que no era les mateixes races no eren perilloses a una zona que una altra del país. O sigui, a Galícia podia ser un gos perillós i a Andalusia no ser-ho, o a Catalunya ser-ho i a Balears no ser-ho. Era una cosa com bastant entretinguda i curiosa. Ara, sense haver derogat això, apareix a partir del 29 de setembre l'obligació de que tot gos, no tot animal de companyia, que és el títol de la llei, sinó tot gos tingui una assegurança obligatòria. Queda derogada l'altra? No t'ho puc dir perquè és que, com et deia abans, es legisla cada vegada pitjor, ningú sap el que fa, i aquí estem ara. Tot gos, encara que sigui un canís, encara que sigui un gos, ha de tenir una assegurança obligatòria, que tampoc se sap de quin tipus, perquè diu la llei que sortirà un reglament explicant-ho, el reglament no ha sortit, però l'obligació serà a partir del 29 de setembre. Quina garantia tenim que assegurar? Quin capital s'ha d'assegurar? Estem aquí sense saber exactament el que s'ha de fer.
Clar, la pregunta que t'anava a fer ara era quin tipus d'assegurança, no? És la que s'hauria d'agafar i sembla ser que encara no està massa clar.
És una assegurança de responsabilitat civil, això pel text de la llei sembla ser bastant clar, a més és bastant lògic, que vol dir qualsevol dany que faci aquest gos. També sí que diu la llei que ha de cobrir no tan sols el propietari de l'animal, que seria el responsable, sinó la persona que l'estigui tenint en custòdia o vigilància en aquell moment. O sigui, tu tens un gos, te'n vas a final de setmana, me'l deixes a mi perquè el cuidi, si aquell gos en aquell moment, per una imprudència meva, fa mal a algú, també tindria cobertura. Però a partir d'aquí, dius, què s'ha d'assegurar? Per 100.000 euros, per 200.000, per 300.000? Falta el reglament. No podem dir més. A tot això hi podem afegir que, en principi, la majoria de pòlisses de la llar garantitza la tenència d'animals domèstics, d'animals de companyia. Amb la qual vol dir, si algú té una pòlissa de la llar, vol dir que ja automàticament té assegurat el gos. Fins ara sí. A partir d'ara, si l'assegurança és obligatòria, hi ha moltes pòlisses que diuen que garanteixen tota la responsabilitat de la família sempre i quan l'assegurança no sigui obligatòria. O sigui, podria estar exclòs pel sol fet de ser obligatòria.
Clar. Clar, 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 i aquesta assegurança per què serviria? Clar, estem parlant de si passa qualsevol cosa, de que el gos fa alguna destrossa o que hi ha algun problema, però per la persona propietària, diguem, no? Per l'amo o per la mestressa del gos, per què serviria?
Pues per garantir la seva responsabilitat civil. Si el gos fa tropeçar algú, si el gos mossegués algú, si el gos fa danys a algú, és responsable el propietari del gos. Llavors, aquesta assegurança serveix perquè la companyia de seguros, en nom del propietari del gos, indemnitzi la persona perjudicada. Ara, de cara als seus propis béns, o sigui, si el gos mossega en el propi propietari, això no serviria per res. És per el que en diem danys de tercers, que són els que no ets tu, els danys d'un tercer, d'una persona que passi pel carrer, una persona que trobis passejant el gos, que amb la corretja facis tropeçar algú i aquest algú caigui i es trenqui el fèmur, etcètera, etcètera, etcètera.
I fins ara això no passava? O sigui, si un gos feia mal a una persona externa, no es feia càrrec la persona que tenia el gos al seu càrrec? Va ser sota la seva responsabilitat?
I tant. Això, o sigui, el principi de responsabilitat civil que ve del dret romà, que és que quien la fe la paga, és quien la fe la paga dels teus propis fets, com de les teves accions o de lo que sigui propietat teva.
Clar, llavors tu... ja es feia, no?
Ah, exacte, això tota la vida ha estat fet. Tota la vida, ara, tot anava com anava i ara resulta que ho volen posar obligatori. Doncs,
exacte.
Però bé, el tenir l'assegurança de la vivenda, qui tingui l'assegurança del seu pis, en principi té assegurança del que siguin els animals de companyia. Perquè també en aquest cas, doncs això, només obliguen el gos i el lloro, que de vegades quan mossega també fa mal, i el gat, i em sembla que pots arribar a tenir com animal domèstic, si el tens classificat, etcètera, una serp. Aquest no necessita segur obligatori, només el gos. Bueno, pues vale, pues el que diu la llei. Però el consell és que tothom tingui una assegurança, tingui coberta la responsabilitat civil de qualsevol animal de companyia que tingui.
I, de fet, qui no ho faci, no? Qui no la tingui a partir d'ara d'aquest mes de setembre, com hem dit, clar, tindria sancions, no? Hi ha multes ja al respecte sobre aquest tema?
Doncs pues es preveu unes multes entre 10.000 i 200.000 euros o alguna cosa així.
Déu-n'hi-do.
Més o menys. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Llavors, també, què voldrà dir? Que quan vagis a passejar el gos tindràs que anar amb un certificat a la butxaca per si para la policia, no ho sé, o en el mòbil tenir un certificat. Jo dic, falta, amb tota la bona fe, es fa una llei així de pressa i corrents i per gent potser que no hi entén gaire, i falta ara, doncs, una explicació més clara de dir què s'ha de fer, com s'ha de fer, quin condicionat, com es pot demostrar a tercers que tens aquesta pòlissa, etcètera, etcètera, etcètera.
Clar, encara falten algunes coses per polir, no, diguem, perquè, clar, quan una persona tregui el gos al carrer, doncs és el que tu comentes, no? Què haurà de portar? Algun justificant? Alguna acreditació, doncs, que així ho digui, no? O, jo què sé, estarà, per exemple, online, no? De la mateixa manera que estem registrats, doncs potser també ho posa, ja vés a saber. No ho sabem, però el que sí que sabem, i són xifres les que ho diuen, és que cada cop hi ha més gossos a les llars, a les cases, i això, no sé si vosaltres, experts en el tema, creieu també que podrà ser així, però podria afectar d'alguna manera amb els gossos que la gent té a casa? La gent, a partir d'aquesta llei, doncs pot ser una mica més negada a tenir gos?
Jo crec que sí, perquè a més s'ha de passar un curs especial. Has de passar un curs. O sigui, per tenir fills no fa falta, però per tenir un gos a casa sí que tindràs que fer un curset especial. Bueno, i per ser ministre tampoc farà falta cap curs, però per tenir un gos farà falta tenir un curs especial de formació. Tens una sèrie de sancions que no tenies, tens una sèrie d'obligacions amb l'animal que no tenies. Jo crec que amb això la presència de gossos a gosseres augmentarà de forma considerable, perquè en quan tens tantes amenaces, tantes obligacions i tant, la gent es tirarà mica enrere.
Clar. Clar, tot tindrà els seus beneficis, no? Però també les seves desavantatges, no? I en aquest cas, doncs, que potser la gent no vol tanta responsabilitat i es tirarà una mica enrere en aquest aspecte. Esperem, però, que no passi, no? Que la gent, doncs, faci el que toca si té el gos i que, doncs, assumeixi la responsabilitat, no? Que no s'abandonin aquests animals.
No, efectivament, que no s'abandonin. Llavors, ara hi ha una sèrie d'obligacions. Em sembla molt bé l'obligació del microxip, que em sembla que ja hi era, i que hi hagi un control de tots aquests animals, i perfecte. Però quan es va tot amb amenaces i redactant tu raro, i si et passa això et passarà allò, i si no fas això passarà l'altre, lògicament hi haurà gent que
hi ha més.
Ara haig de fer un curset, Sí, el que volia era per Reis regalar-li un gos als nanos. És que ara tampoc aquí... Bueno, es compliquen una mica les coses... I poder, llavors, sí que hi haurà gent que diu, si hi ha tanta reglamentació i tantes limitacions, pues que el tingui el veí, si vol, jo no puc tenir-lo.
Doncs, Josep Maria Galilea, esperem que s'acabi de polir, no?, aquesta llei, que tot vagi endavant pel benestar i pel benefici de tothom, i anirem parlant sobre el tema, a veure com acaba tot plegat.
Perfecte, quan tinguem reglament en tornem a parlar i si clarifica tota aquesta sèrie de punts que en aquest moment estan una mica foscos.
Exacte, quan ho tinguem clar tornem a parlar del tema. Ara el que sí que sabem és que fins a partir de setembre, a partir d'aquest mes, doncs entra en vigor aquesta llei. Gràcies.
A vosaltres, adéu, bona tarda.
I atenció al que explicarem ara, perquè tornant de vacances aquest és un tema importantíssim a tractar. A Espanya s'abandonen 33 animals cada hora, la qual cosa suposa 790 abandonaments diaris i 24.000 cada mes. El 2022 les protectores espanyoles van recollir més de 288.000 gossos i gats, gairebé un 3% del total dels que viuen a Espanya. Unes xifres abismals, i és que a l'estiu sobretot encara augmenta més el percentatge de gats recollits per aquestes entitats a causa del caràcter estacional de la seva reproducció, mentre que en el cas del gos, en canvi, aquest percentatge es manté durant tot l'any. Aquestes són algunes de les dades publicades recentment per la Fundació Affinity amb els resultats d'un estudi que es diu Ell mai ho faria sobre l'abandonament, la pèrdua i l'adopció d'animals de companyia a Espanya 2022. I del que precisament avui en volem parlar amb la Laura Rodríguez, que és la responsable de comunicació de la Fundació. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, el nom de l'estudi ja ho diu, no? Es diu Ell mai ho faria. Ho diu tot realment, no?
Sí. Nosaltres vam començar la nostra activitat com a fundació amb aquesta campanya, el Nunca lo haría, i després, anys més tard, quan vam començar a fer aquest estudi que avui en dia segueix, vam decidir posar-li aquest nom, no?, perquè ens semblava que reflectia doncs, molt bé, no?, aquest caràcter de l'estudi, de voler posar xifres a l'abandonament de gossos i gats al nostre país.
Cada cop les xifres d'abandonament són pitjors? Se'n va augmentant cada any?
En els últims anys podem parlar d'una certa estabilitat, no? De fet, si comparem les dades de 2022, que són les que tenim ara, amb les de l'any anterior, 2021, veiem que ha pujat només un 1%, no? I per tant, podem parlar d'una certa estabilitat. Sí que és veritat que en els anys anteriors, en els anys de pandèmia, vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no?, i també que s'abandonaven menys, sobretot doncs, per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
Clar, aquest estudi enguany ha complert el seu 35è aniversari, oi?
Sí, de fet, el que compleix els 35 anys és la campanya, no? La campanya que tots recordem de Mai no faria, en l'oncaloria, del gos a la carretera, no? Sent deixat, diguéssim, per la seva família, doncs abandonat a la carretera, i veiem com el cotxe marxava, no? D'això sí que fa 35 anys.
Sí, malauradament aquestes imatges encara es continuen veient avui dia, no? Encara segueix quedant gent que fa això, no?
Sí, nosaltres sempre el que diem és que pot passar que hi hagi un cas extrem, no? O una situació extrema en la vida d'una persona que de cop li impossibiliti doncs fer-se càrrec del seu animal, no? Pot passar, i en casos extrems que malauradament doncs tenen lloc. El que nosaltres diem és que en aquest cas el que s'ha de fer és intentar donar en adopció a aquest animal, és a dir, buscar-li una família que sí que es pugui fer càrrec. En el cas de que això doncs, no s'aconsegueixi o sigui impossible per alguna raó, que a més hi ha plataformes online que també t'ho faciliten, l'altra opció, lògicament, és anar a les protectores, no? Però el que mai s'ha de fer és deixar l'animal, com deies, no? Doncs a una carretera o a una benzinera, perquè en aquest punt la vida de l'animal realment corre perill. Això és el que no podem permetre de cap manera.
Normalment, teniu coneixement de que s'abandonen més gossos o més gats?
Hi ha més gossos que arriben a les protectores, sí, perquè hi ha més gossos també que viuen a les llars, no? I per tant aquesta proporcionalitat, no? Aquesta proporció de gossos i de gats que veiem a les llars, també la veiem a les protectores. El que sí que ens estem donant compte en els últims anys és que cada vegada hi arriben també més gats, que és un fenomen que ens preocupa, no? Perquè veiem com any rere any doncs, va augmentant.
Clar, imagino que en aquesta època de l'any, no? Tornant de vacances, ara els mesos d'estiu són els mesos més crítics, no? On la gent doncs, ha abandonat més animals d'aquests de companyia. Això es deu a que la gent, suposo, que vol marxar de vacances, no? I no saben amb qui deixar els animals. També cada cop trobem més hotels, no? Més càmpings mateixos, no? També, o més disponibilitat, no? Vacacional, hostalera, que admet mascotes, i en aquest cas, doncs, gossos i gats. Això també fa que, doncs, cada cop puguin haver-hi menys abandonaments o no influeix?
Bueno, el que veiem a l'estudi és que el fet de les vacances, diguéssim, no influeix d'una manera decisiva a l'abandonament dels animals, no? I, de fet, si ho pensem, abandonar un gos o un gat amb el que tu tens un vincle i tens una bona relació, diguéssim, no té molt de sentit, no?
No,
només
gens,
perquè hagis de marxar una setmana de vacances, no? Com tu dius també, cada vegada l'oferta hotelera de càmping de cases rurals és major, no? I per tant ens podem emportar en molts casos a l'animal amb nosaltres. Per tant, això ja no està dintre de les raons principals. El que sí que veiem i que té una incidència important a l'estiu són les camades no desitjades en el cas dels gats, no? Perquè, com deies al principi, ells sí que tenen una reproducció estacional i, per tant, els gatets, quan neixen, en els mesos d'estiu. I les protectores veuen com entre maig i agost reben la majoria de gatets i han de fer front a milers de gatets que arriben, no?, en forma d'aquestes camades no desitjades i que els hi han de donar sortida. En el cas del gos, això no passa, no? S'abandonen i arriben el mateix número de gossos durant tots els mesos de l'any.
I clar, vosaltres, des de la Fundació Affinity, Laura, què és el que feu? Un cop us trobeu amb aquestes xifres, no?, que feu l'estudi, quina és la vostra funció a partir d'aquí?
Clar, el nostre paper, en primer lloc, és donar a conèixer aquestes xifres, no? Perquè, de fet, no hi ha una altra estudi d'aquestes característiques a l'Estat i, per tant, som, diguéssim, com l'única font oficial que posa xifres a aquest problema i que l'estudia, no? És un estudi, com dèiem abans, no?, que fem des de fa moltíssims anys, és un estudi molt complex que podem fer gràcies a la col·laboració de protectores i dels ajuntaments i els consells comarcals que ens faciliten les dades de tots els animals que acullen a les seves instal·lacions i, en base a això, amb instituts d'investigació i gent doncs, molt experta en el tema, aconseguim a fer aquest anàlisi. No? Per tant, la primera funció que tenim és donar a conèixer aquestes dades i les fem servir també per conscienciar. No? Fem tota una tasca de conscienciació i de comunicació perquè aquestes xifres arribin a la població i, per tant, a poc ens vagi doncs, calant més i més la idea de que no és acceptable doncs, abandonar els nostres animals. I també el que fem és proposar una sèrie d'estratègies per poder pal·liar aquest problema, per poder baixar doncs, aquestes xifres tan alarmants.
Mm-hmm. Clar, de la mateixa manera que parlem del fet d'abandonar aquests animals de companyia els mesos d'estiu, no? Com abans feia referència, també noteu vosaltres que, per exemple, la gent adopta o recull més animals entrades aquestes dates?
De fet, sí que veiem que ara, no, a partir dels mesos de setembre, octubre i endavant, és quan hi ha més adopcions. Mm-hmm. Sí que és cert que l'estiu, doncs, bueno, per una banda sí que veiem aquest augment de gatets que arriben i per una altra banda l'adopció, en general, de gossos i de gats es frena, no? És un moment de l'any, el moment de les vacances i de més, que l'adopció es frena. Entenem que és perquè la gent doncs, no està en un moment com per poder planificar una cosa tan important com és l'adopció d'un animal, sinó que està doncs, bueno, en èpoques de vacances i amb altres qüestions, però que una vegada això acaba i tornem a la rutina, al mes de setembre i endavant, aquí es torna a reactivar les adopcions.
Mm-hmm. Sí, sí, al final doncs esperem no, que a poc hi hagi menys abandonaments i la gent es faci responsable, perquè de la mateixa manera que segurament no abandonarien a cap familiar, no? Doncs la mascota, en aquest cas, el gos i el gat, doncs són un familiar més i no et dona dret doncs, a abandonar-lo, no? Quan al final és un més de la família, així que...
Sí, a més sí. Nosaltres aquí proposem com aquestes estratègies que et comentava, no? El fet d'esterilitzar el nostre animal per evitar aquestes camades no desitjades, identificar-lo perquè en cas que es perdi el puguem recuperar, ens puguin avisar de la protectora i puguem recuperar el nostre gos o gat. Si estem pensant en incorporar un animal a la nostra vida, que ens plantegem l'opció d'adoptar-lo, perquè així doncs, el puguem treure de la protectora, no? I deixi aquest espai també a un altre animal. I fer aquesta reflexió abans d'incorporar-lo, fer aquesta reflexió amb tota la profunditat que puguem i si formem part d'una família, doncs que tots els membres estiguin d'acord i que les expectatives de la vida amb aquest animal siguin realistes.
Mm-hmm, exacte. Doncs Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity, gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar a tothom amb aquestes xifres de la realitat que encara vivim, que hem de millorar molt en aquest aspecte i que tant de bo arribi un dia en el que això s'acabi i tots els animals estiguin segurs a casa dels seus amos i les seves mestresses sense la por aquesta de ser abandonats. Gràcies.
Tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Comprar un gelat en companyia del teu gos pot ser un calvari perquè segurament el vulgui tastar, però això ara té data de caducitat perquè a partir d'ara, atenció, també podem comprar gelats pels gossos si és que en tenim. Això és el que ha creat la gelateria italiana Badiani de Barcelona, que ha decidit acabar amb aquesta angoixa i ha fet un gelat per gossos dissenyat perquè la teva mascota el consumeixi alegrament sense patir cap indigestió. La solució és el Dog Gelato i tenim amb nosaltres perquè ens ho expliqui a la Valèria, que és assistent, que treballa aquí a la gelateria Badiani. Valèria, molt bon dia, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo es este helado? ¿Cómo lo habéis hecho?
Vale, este es un helado base natural, ¿vale? Y está hecho con crema batida, yema de huevo, agua, leche con baja porcentual de lactosa y fructosa en vez de azúcar.
¿En qué momento se os ocurrió hacer este helado?
Bueno, ha salido desde Londres, donde tenemos nuestras principales tiendas, y luego, dado que Barcelona es una ciudad con muchos perros, y bueno, nosotros somos amantes de los animales en general, pues ha llegado aquí, hasta aquí, esta idea que es súper bonita, sobre todo para nuestros amigos perros.
Exacto. ¿Teníais conocimiento de que se había hecho este helado ya otras veces, o lo habéis hecho vosotros por primera vez?
Nosotros por primera vez. Sí.
Al final es como una apuesta, ¿no?, para la comodidad de todos aquellos que vayan con su perro a comprarse un helado y el perro esté todo el rato al lado, ¿no?, pidiendo comida. Así pueden disfrutar tanto el humano, ¿no?, digamos, como también el perro, ¿verdad?
Sí, obviamente, era ese el intento.
Al final, este helado, y no solo es para los perros, sino que también si se lo comiera una persona... tampoco sí. Pasaría nada, ¿no? ¿Esto cómo
Absolutamente
es?
No, porque, bueno, quien tiene intolerancia a la lactosa o no puede comer helados de azúcar, pues este helado sería, este sabor es perfecto, porque tiene bajo contenido de lactosa y tiene fructosa en el lugar del azúcar.
¿Tiene diferentes gustos, diferentes opciones el perro a elegir o no?
No, por el momento tenemos solamente este sabor.
De acuerdo. Al final esto es ya una apuesta de futuro, ¿no? ¿Habrá más comida humana para perros en este caso?
Quizás. La verdad es que ha tenido mucho suceso, entonces pues quizás en un futuro se pueda también hacer más sabores.
Exacto. ¿Vosotros cómo estáis recibiendo esta llegada de la gente con sus perros para comprar estos helados? ¿Recibís a muchas personas con sus animales de compañía? ¿Cómo lo está viendo la gente esto? ¿Se atreven?
La verdad que la gente está muy entusiasmada, está muy contenta de esta iniciativa. Muchas veces cuando entra gente que no sabe aún que tenemos este sabor y vemos que está con la mascota, pues se lo ofrecemos. Y yo siempre muy, muy encantados. La verdad que los clientes están muy, muy contentos de esto.
Pues Valeria, trabajadora de aquí de la heladería Badiani, gracias por hablar con nosotros y contarnos esta novedad de los helados para perros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. I continuem d'aquí no res degustant un pastisset típic de Nadal, però que cada cop el tenim més present els altres dies també de l'any. Parlem del panetone. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte un 25% de descuento en todas las cervezas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un 25%.
Y en todas las cervezas.
Por una compra superior a 30 euros en cervezas.
Solo hasta el domingo.
En Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El panetone és el protagonista al programa d'avui i ara us volem explicar el perquè. Música. Arriba a Barcelona la primera jornada del Panettone a Espanya per professionals de la pastisseria i amb la participació, atenció, de grans noms de l'escena nacional i internacional. Es tracta, com dèiem, de la segona edició d'aquesta jornada que arriba per primer cop a Espanya i que tractarà diferents temàtiques per ampliar els coneixements sobre el Panettone. Sobre el tema, en volem parlar amb la Sabrina de la Giovanna, que és part de l'organització i d'aquest projecte. Sabrina, molt bon dia, buenos días.
Hola, Mar, ¿qué tal?
¿Cómo es esta primera jornada del Panettone en España? ¿Cómo será?
A ver, es la primera vez que se celebra en Barcelona un encuentro único para los profesionales de la pastelería y en especial para los admiradores del Panettone. Se trata de un día dedicado a este clásico navideño en el reconocido pastelero de Italia y España como Eugenio Massari, Paco Torreblanca, José Romero y Ramón Morató, que compartirán sus técnicas y secretos relacionados con el uso de la harina y la elaboración del panettone. Y además Giacomo Pini, que es un profesor de Castalimenti, una escuela de cocina y pastelería, destacará aspectos vinculados a la gestión como la optimización de costes, la organización de la oferta y del personal y la técnica de marketing. Uh-huh. Y este evento se celebrará en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, en la Avenida del Litoral 10, entre las 10 y las 5 de la tarde.
Perfecto. Claro, es en este evento que comentas, se verá la elaboración del panettone tradicional, digamos, el de toda la vida, sí. Pero también habrá otros más especiales, ¿verdad?
Sí, toda la producción del panettone tradicional y del chocolate, que en el ingrediente principal de toda la preparación será la harina panettone delle dolcissime, la harina de molino dalla Giovanna, con 7 referencias para satisfacer todas las necesidades del pastelero contemporáneo. Este es un día con el actor principal, que es Eugenio Massari, pero uh-huh. también tenemos Paco Torreblanca, el experto de chocolate Ramón Morató, y el cocinero y profesor de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, José Romero.
Y aquí
compartirán sí. las técnicas y secretos y el uso de la harina para este clásico navideño.
Uh-huh. Y aquí veis que el panettone tiene mucho éxito en Barcelona, por ejemplo. La gente compra sí. mucho panettone en Navidad, que es la época más especial, ¿no?, para comer sí. este especial pastel, ¿no?, digamos. ¿Creéis que tiene mucho sí. éxito aquí?
Sí, a ver, en Italia normalmente se come el panettone por Navidad, pero en España o en otro sitio del mundo se come el panettone más o menos todo el año. Por ejemplo, hay pasteleros que abinan el panettone con el helado.
Uh-huh. Exacto. Y aparte de esto, claro, ¿cómo ha sido empezar y decidir para hacer la jornada esta aquí del panettone en España, que llega a Barcelona? ¿Cómo planeasteis todo esto y por qué queríais trasladarla hasta aquí?
Porque es un proyecto que hemos empezado el año pasado con el maestro Eugenio Massari, para que la gente, los pasteleros, puedan empezar a hacer panettone en primer tiempo en Italia y luego uh-huh. en otro sitio del mundo. Empezamos este año con España, pero el año próximo seremos en Estados Unidos y en Francia y hacer escuela de panettone. Así que los pasteleros pueden empezar a hacer panettone todo el año.
Claro, vais a recorrer todo el mundo con el panettone. Se brindarán sí, también, sí. entre otras cosas, herramientas, ¿no?, para que la gente pueda aprender a elaborar el panettone, para continuar con la formación, por ejemplo, del panettone. Esto es así, ¿verdad?
Sí, porque también tenemos importadores en España y con eso empezamos a hacer escuelas de panettone. Y también lo hace ya José Romero con su escuela, ya hace clases de panettones.
Uh-huh. Claro, es una oportunidad única, digamos, ¿no? Es la de esta jornada para conocer mejor este pastel, este producto, y sobre sí. también el manejo, ¿no?, de los ingredientes que debe tener. ¿Vosotros qué diríais que debe tener un panettone para que sea perfecto?
La materia prima son los ingredientes principales, la harina, la mantequilla, que tiene que ser muy buena, de buena calidad, y también las frutas que vas a poner, son los ingredientes principales. Y el chocolate se hace, es lo panettone al chocolate. Y es un día veramente único para ver los secretos del panettone de Gino Massari, pero también para encontrar Paco Torreblanca, que es muy famoso en España, Ramón Morató por el chocolate y José Romero.
Perfecto. Pues Sabrina Dalla Giovanna, aparte de la organización y del proyecto de esta primera jornada del panettone en España que llega a Barcelona muy muy pronto, recuérdanos la fecha en que va a llegar esta jornada aquí en Barcelona para que todo el mundo vaya.
Sí, es el lunes 25 de septiembre en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, Avenida del Litoral 10.
Pues todo el mundo. Sí. ¿El qué, perdona?
Empezamos a las 9:30 hasta las 5 de la tarde.
Perfecto, pues todo el día para poder disfrutar de este panettone, de estos panettones, y aprender a hacer este pastel tan especial y que también tanto nos gusta aquí en Barcelona, sobre todo en Navidad, que mucha gente pues lo compramos. Gracias, Sabrina.
Muchas gracias, Mar.
Gracias. Fa uns dies començava la 41a edició de la Setmana del Llibre de Barcelona, amb més de 300 activitats organitzades fins demà diumenge, 17 de setembre. Una edició marcada per la calor, pels contacontes i també per les desenes de visitants. En parlem amb Lilla Pèrdigo, president d'editors.cat. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com ha sigut aquesta nova edició de la Setmana del Llibre?
Doncs fantàstic, la veritat és que estem molt contents. Any per any, els últims anys, sempre hi ha hagut creixement i la veritat és que l'assistència aquests dies ha estat fabulosa, les activitats han funcionat molt i molt bé, jo crec que hi ha hagut un gran nivell a les activitats i la veritat és que en general els expositors, a mesura que anàvem parlant amb ells i a falta de dades concretes, tothom estava molt content.
Mm-hmm. Clar, diem que ha sigut una edició marcada per la calor, perquè quan va començar?
La Setmana del Llibre en Català va començar el divendres 8 i sí, realment aquests dies clar, han sigut uns dies d'una calor molt forta, sobretot humitat, i a més ho dic en positiu, com estem en un lloc tan meravellós com és el món de la fusta i al costat del mar i a més, potser l'humitat encara potser es nota una mica més, però la veritat és que cap queixa. Jo que estava espectacular. Quan fas una activitat, un festival d'aquest tipus a l'aire lliure, jo prefereixo que faci molta calor, en tot cas, i la gent no ens ha fallat. O sigui que la gent ha seguit venint i, com et deia, la veritat és que hi havia moments que feia tant de goig amb tanta gent.
Mm-hmm, clar, parlem de desenes de visitants. Com ha sigut aquesta participació ciutadana?
Molt bé. La veritat és que genial, ja et dic, que moltíssima gent, i sobretot m'agrada sempre destacar el públic familiar. És a dir, els últims anys el que hem intentat des del propi festival és fer créixer el públic i s'han creat tots aquests espais infantils, s'han fet créixer, hi ha tota una sèrie d'espais on la gent pot seure, fullejar llibres, hi ha tot l'espai, diguéssim, de menjar, bar, food trucks. Per tant, el que busquem és que la gent pugui venir, que tota la família tingui activitats, que pugui trobar activitats que li vinguin de gust i que la gent es pugui passar el dia allà. Aquest és l'objectiu i de moment crec que ho estem aconseguint.
De fet, podem dir que es tracta d'una setmana doncs molt lúdica, no? Molt familiar, perquè abans enumeràvem aquests contacontes, no? Però també hi ha hagut escenaris amb pintacares, no? pels més petits de la casa, espais també de lectura. Quines diferents activitats heu anat fent al llarg de la setmana i què ha pogut veure la gent, què ha pogut gaudir la gent?
Clar, ja hi ha hagut més de 300 activitats, per tant, hi ha hagut activitats de tot tipus. També m'agrada destacar que no ens centrem únicament en presentacions diguéssim de llibres, sinó que intentem que siguin, diguéssim, presentacions o actes transversals en termes de cultura, no? Pensa que hem fet activitats entorn al teatre, a la dansa, hem fet, sempre fem tardes i alguns matins temàtics, la ciència, la novel·la negra, l'amor, temes que han permès poder creuar, diguéssim, no només el món del llibre, sinó moltes àrees de la cultura. I hem fet el matí dels joves, la tarda dels joves, en fi, hem fet activitats de tot tipus i, com bé deies, com de contes, moltes presentacions, moltes activitats per nens. Ja et dic, jo crec que, com et deia al principi, les activitats hi ha hagut un nivell molt i molt alt de qualitat i d'assistència.
I d'autors també hem tingut novetats, no?
Sí. Carlota Gurt, Sílvia Soler, Sergi Pàmies... Sí, hem tingut moltes activitats, moltes novetats editorials. Pensa que aquestes setmanes, prèvies i durant la Setmana Llibre en Català, s'han publicat més de 125 novetats importants. També hi havia autors internacionals com Han Kang, com Karim Smirnov, molt bé. En tots els sentits, tant amb les novetats. També hem de pensar que l'Access Festival no només és l'espai on hi ha la màxima diversitat de literatura en català, en novetats, sinó que també en llibre de fons. I això és molt important de destacar, perquè a vegades a les llibreries trobem sempre les novetats, que els llibres de fons costa més, per raons òbvies d'espai, i en la Setmana Llibre en Català els editors podem precisament treure les novetats i els llibres de fons.
Mm-hmm, clar. Com és important, per exemple, tenir una setmana del llibre en català? Com és important donar aquesta importància a la lectura?
És bàsic i jo diria que és imprescindible. És a dir, publiquem literatura en català i aleshores és importantíssim que hi hagi aquests marcs, aquests espais on en puguem parlar i on es puguem presentar i on es puguin vendre. És a dir, els beneficis d'aquesta setmana del llibre en català són molts, com alguns dels destacàvem ara, tot aquest espai on hi ha moltíssimes activitats, on es venen literatura en català, però també són dies on, gràcies a vosaltres, a les mitjans de comunicació, es parla molt més de literatura en català, i això és importantíssim, perquè ja no només parlem de literatura, sinó que parlem d'una llengua com la llengua catalana, i és importantíssim que hi hagi una estructura cultural, una solidesa cultural, una fortalesa en l'àmbit de literatura, i això vol dir doncs, un festival, com Déu mana, com és la Setmana Llibre en Català.
Mm-hmm. Doncs, Ilia, president d'editors.cat, gràcies per parlar amb nosaltres i a seguir per una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Demà diumenge ja és l'últim dia. Com l'encareu?
Ah, il·lusió. No, l'encarem molt contents, ja et dic que la veritat és que les sensacions són molt bones. La gent està molt contenta, és la represa del sector del llibre en català, és un moment molt maco on convivim editors, llibreters, distribuïdors. Pensa que també hi ha un gran espai de revistes, i això és un espai molt important, perquè les revistes són l'inici de la lectura per moltíssima gent. És un moment molt maco de viure pel sector, no només del llibre, sinó cultural, i per tant estem molt contents de com ha anat aquesta edició de la Setmana del Llibre en Català, i ja pensem a futur, a millorar any per any.
Això mateix. Doncs que vagi molt bé i demà sort amb aquesta... amb aquest tancament de la Setmana del Llibre. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos com ha anat aquesta edició. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel temps i per l'espai.
Gràcies. I ara parlem de que aquesta setmana passada s'ha celebrat la primera edició del Costa Brava Diving Fest, un esdeveniment que tenia per objectiu posar en valor el fons marí del litoral gironí i que ens explicarà ara la presidenta de l'Associació de Centres de Submarinisme de la Costa Brava, la Míriam Prat. Míriam, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest esdeveniment ha estat obert a tot aquell interessat en el mar, no?, i en el fons marí i la seva preservació, però no només als que practiquen busseig, oi?
No, ho hem obert una mica a tots els interessats en el fons marí, tant locals com turistes, ja que hem fet conferències, tallers i esdeveniments en el que pot participar tothom.
Qui podia venir o qui és el públic que ha assistit més en aquest esdeveniment?
Doncs la majoria han sigut submarinistes, doncs, que estan interessats en la sostenibilitat, en la conservació del nostre fons marí, ja que són els primers que el coneixen de primera mà i que el visiten sovint durant l'any. Però també en la conferència, per exemple, que vam fer a l'aire lliure, vam tenir molta gent, molts passants i molta gent de diferents edats que s'interessaven doncs, pel que estàvem projectant i per l'esdeveniment en general.
Mm-hmm. Clar, el busseig sostenible ha estat el principal protagonista, oi, de tot?
Sí, ens hem centrat doncs, una mica més en la conservació i en la ciència ciutadana i en la divulgació dels valors naturals del nostre fons marí, però de fet era doncs, per donar en valor la feina que fan els centres d'immersió al llarg de l'any per donar aquest valor afegit a les immersions.
I com és que heu decidit fer aquest esdeveniment?
Doncs feia uns quants anys que ja treballàvem en divulgar aquests valors en sostenibilitat dels centres d'immersió a través de diferents projectes i aquesta vegada doncs, volíem deixar que els protagonistes, doncs, en comptes de ser l'associació que fes un projecte per tots en conjunt, volíem donar una mica valor a la feina que fan dia a dia aquests centres d'immersió i altres entitats del territori en aquest mateix tema, no? La sostenibilitat, i que tothom pogués participar de manera activa en aquest esdeveniment.
Mm-hmm. Ha sigut fàcil o ho heu tingut complicat a l'hora de muntar-lo i de tirar-lo endavant?
Bé, sempre no és sempre tot fàcil. Clar. És la primera edició i ens hem trobat alguns problemes de logística. El mal temps també ens ha jugat una mica de mala passada, però en general estem molt satisfets amb el resultat.
Clar, veu fer tot tipus de tallers, no?, a l'esdeveniment, exposicions també, conferències, no?, a més d'immersions també per diferents centres de submarinisme d'aquí de la Costa Brava, des de Portbou fins a Blanes. O sigui, veu englobar, no?, una sèrie d'activitats molt complexes i de tot tipus, oi?
Sí, vam voler donar doncs, aquesta complexitat per donar un missatge de conjunt, però també doncs, donar importància a cadascun individualment. Amb aquest missatge doncs, és donar importància que tota la Costa Brava es fan activitats i hi ha centres d'immersió implicats en la conservació, en projectes de participació i en la conservació del medi marí, i que tots anem a una pel mateix objectiu.
Mm-hmm. Eren gratuïts aquests tallers, si no m'equivoco, i eren tant teòrics com pràctics, oi?
Sí, alguns tallers eren només teòrics, per tenir-ho obert al públic en general, i d'altres també oferien sortides d'immersió per donar aquest plus al taller i que s'entengués una mica més el missatge. Exacte. Però totes les activitats de la Costa Brava Diving Fest eren gratuïtes.
Mm-hmm. I el nom? Com és que heu escollit aquest nom, de Costa Brava Diving Fest?
Bé, era com un festival que ara està tan de moda, no era tant com un festival musical, sinó per festejar una mica això, doncs, els nostres valors i donar-nos importància i donar-nos reconeixement amb aquesta feina que fem al dia a dia i bé, per donar el missatge d'unitat del submarinisme i de tota la Costa Brava en conjunt.
Mm-hmm. Teniu pensat fer alguna segona edició ja o encara no esteu massa enfocats cap a la segona?
Esperem poder tornar a fer una segona edició. Tothom ens comentava a veure si podíem fer una segona edició, que estaven molt contents, que els havia agradat molt el programa. Així que anirem treballant a veure si podem tornar a fer una segona edició més gran i millor.
Perfecte. Doncs Míriam Prat, presidenta d'aquesta associació de centres de submarinisme de la Costa Brava, per aquesta segona edició, que vagi molt bé. Enhorabona també per l'èxit d'aquesta primera, que sempre que la gent vulgui una segona edició doncs és senyal de que ha anat molt bé i de que ha agradat. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos a conèixer aquesta importància pel fons marí i també pel submarinisme.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I d'aquí una estona posem la vista sobre una tradició catalana, els castellers, que a més ara també tindran un museu dedicat a ells.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Cuáles son son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Por fin hemos llegado al pico más alto. 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contársela. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els castellers són una tradició catalana i un museu ho està demostrant perquè tothom pugui conèixer des de dins el món casteller en primera persona. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara de que un miler de persones han estat les privilegiades que han pogut visitar el nou Museu Casteller de Catalunya, que va obrir les portes el passat cap de setmana a Valls. Un museu que, amb l'obertura al públic, és una realitat després d'anys d'entrebancs i retards i del que, precisament, doncs, en volem parlar amb la Míriam Mariner. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, després d'aquest cap de setmana, la inauguració oficial, podem dir, que serà per Santa Úrsula, no? A l'octubre.
Exacte. El que vam fer aquest cap de setmana és obrir les portes al museu perquè pogués entrar, doncs, la gent adquirint la seva entrada. I donar-la a conèixer, no? I a l'octubre, per Santa Úrsula, farem la inauguració més institucional.
Uh-huh. I com és aquest museu casteller?
Bé, és tot un museu, són 2.800 metres quadrats de museu, on tenim dues sales, tenim la sala d'exposicions temporals, que hem obert amb una exposició que es diu Camises, on hi ha un tendall gegant amb totes les camises de totes les colles castelleres de Catalunya, ordenades cronològicament. Després tenim la sala permanent, que tota la museografia versa amb 4 ítems molt castellers, que és el valor, el seny, l'equilibri i la força. Començant pel valor, hi ha tot un audiovisual on s'expliquen els rols de 4 persones diferents que formen part de diferents colles, no?, per conèixer una miqueta i introduir-nos dins del món casteller. La gràcia que té aquesta primera instal·lació és que és una pantalla de més de 15 metres d'altura on en un moment donat hi ha tot un castell, no?, per veure la dimensió real d'un castell, que és enorme, no? Després continuem i tota l'exposició són 8 pinyes, que són unes construccions semicirculars simulant pinyes, on dins de cada una passen diferents coses, no? Es parla del vestuari, es parla de la rivalitat entre colles, a través d'una dansa contemporània, que està molt bé. Després també tenim un joc interactiu, on tothom que vingui pot jugar a posar-se a la pell d'un casteller, no? A través de força i d'equilibri sabrà mantindre un castell carregat. Després també es parla de les colles de fora de Catalunya, les colles castelleres, i de formacions similars als castells, no?, que hi ha arreu del món. També hi ha la sala de la música, per no oblidar-nos d'aquest element tan important del món casteller, que és la música, on es poden escoltar tots els tocs de gralla i conèixer bé la seva història. També tenim tota la zona de cronologia, no?, del món casteller, amb uns panells que són molt interessants perquè a dalt hi ha cites de cultura general per ubicar bé el món casteller, no?, la cronologia. I finalment tot això s'acaba amb una instal·lació que és totalment envolvent, perquè és un cinema 360 graus, on, simulant la plaça de bous de Tarragona, on es fa el concurs de castells, que no totes les imatges que surten són del concurs de castells, però podem veure la construcció de diferents castells des de tots els angles possibles.
Mm-hmm. Clar, imagino que aquest museu, doncs, com tu ho explicaves, és per donar a conèixer encara més, no?, i posar en valor, doncs, la figura dels castellers a Catalunya, oi?
Exacte, jo crec que aquí hi ha trobada per tothom, eh? Tant la gent que és totalment coneixedora del món casteller segurament trobarà dades i trobarà característiques que no coneixia, i gent que desconeix totalment el fet casteller, sí. Doncs aquí es dona a conèixer molt bé, no? Vull dir, amb tots els seus detalls.
Mm-hmm. Exacte, i com bé explicaves, combineu elements gràfics i també audiovisuals per explicar la història d'aquests castells i que el visitant tant sàpiga com si no sap massa la història d'aquests castellers, doncs puguin sentir-se, no?, en la pell d'un casteller. Compteu també amb testimonis propis, amb gent que va allà, per exemple, a explicar la seva història o a explicar una mica, no?, en primera persona, com és ser un casteller?
Clar, ara el museu tots l'acabem d'obrir, no?, però sí que tindrà una programació viva, és a dir, per dotar-la de contingut. Dins d'aquesta programació tenim moltes activitats pensades totes al voltant del món casteller, però sí, és a dir, d'experiències, de memòria col·lectiva de molts ítems que podem treballar.
Mm-hmm. I quines persones han passat per aquest espai, ara just encetar-lo, diguem, just començar a obrir, no?, i a visitar aquest nou museu, qui ha passat per allà?
Jo crec que a Valls Ciutat havia moltes ganes del Museu Casteller, no? Llavors jo crec que ha passat bàsicament gent de proximitat, és a dir, del context, del contorn de Valls, per venir a veure. Ara ens toca treballar per donar-la a conèixer a la resta de Catalunya i a la resta del món, no?, que puguin venir.
Exacte. El balanç que feu, doncs, d'aquests primers dies, imagino que positiu, oi?
És molt, molt positiu. Com deies, un miler de persones aproximadament han passat aquests tres dies. També vam fer la programació d'activitats infantils i familiars a la plaça del museu, que això també ens va dinamitzar molt l'ambient i va afavorir molt l'acompanyament, no?, d'aquesta obertura.
Uh-huh. I d'ara en endavant, com ho veieu?
Bueno, ara en endavant a treballar moltíssim per aquest dia, no?, de poder donar a conèixer el Museu Casteller en els principals circuits de museus de patrimoni que existeixen al món.
Exacte, exacte, això mateix. Com ha sigut, per exemple, portar a terme aquest museu fins ara? Com ha sigut el procés?
Bueno, el procés, nosaltres portem la gestió d'aquest museu, llavors el procés és treballar al costat en col·laboració constant amb l'Ajuntament de Valls i amb les institucions implicades. I això sempre fa de molt bon treballar, no?
Exacte. Creieu que faltava, que feia falta una cosa així?
Jo penso que és bàsic tenir un equipament de referència sobre el món casteller, quan el fet casteller és patrimoni de la humanitat, però també és un tret cultural molt destacat de la nostra cultura, no? Mm-hmm. És bàsic tenir un equipament de referència que ens pugui introduir en tot aquest tema.
Clar. Doncs Miriam Mariner, endavant amb aquest nou Museu Casteller de Catalunya, a seguir ensenyant el món casteller a tots els visitants que vinguin tant de dins com de fora de Catalunya, i que vagi molt bé, moltíssima molt bé. Sort.
Moltíssimes gràcies, us esperem, eh?
Aquí gràcies. Abans. I tant. Gràcies.
Adéu.
I parlem ara de que la massificació i l'incivisme al mar estan preocupant cada cop més a la Costa Brava. En un estiu amb temperatures de rècord i una allau de visitants, tant d'aquí com també estrangers, creixen les veus que demanen que es faci complir la normativa. Aquest estiu es veu que hi ha hagut una cinquantena de multes per l'incivisme de moltes de les embarcacions, i des de SOS Costa Brava denuncien que les infraccions van cada any en augment. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens ho expliqui, El senyor Jordi Cruz, que és portaveu de Medi Marí de la plataforma SOS Costa Brava. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres dieu que, segons la llei, aquestes embarcacions s'haurien de mantenir a 50 metres de distància de la costa. Això no passa, oi?
Correcte. Mira, això és un problema que ja fa molts anys que venim denunciant. Malauradament, tampoc és exclusiu de la Costa Brava, a les Balears és molt greu també. Afecta zones protegides, com és el cas ara que ens estava afectant a la zona de Cat Roig Castell. I veiem que ha anat a més, ha anat a l'incivisme, degut a que, a part de que hi ha moltes més embarcacions, s'han donat moltes més llicències, i és que la normativa el que va fer l'any 2014 va ser autoritzar la possibilitat de portar una embarcació sense títol, que això creiem que és molt greu, comparat amb un vehicle, imagineu-vos, cotxes sense tenir cap carnet ni coneixement, no? I pensem que aquesta és una de les causes que hagi augmentat també l'incivisme. Després, la normativa estableix per les zones on no està balisat, perquè on està balisat és molt clar. Tot i així, l'incompliment també es dona en zones balisades, com és el cas del vídeo que va aparèixer amb la moto sortint a tot gas, que va passar pel costat d'uns banyistes i d'uns submarinistes. Uh-huh. Però és que la normativa, donat que no es pot balisar tota la costa perquè és molt gran, estableix una zona, va establir una zona de bany, anomenada zona de bany. No es va anomenar zona de fondeig, ni zona de boies, ni perquè s'ha de prioritzar el que és el bany en aquesta zona. I aquesta zona va dels 200 metres de qualsevol cala, sigui gran o petita, i 50 metres del reste de la costa, roques, illes o així. És una normativa força desconeguda. Hi ha gent que sí que el coneix i que hem preguntat i la coneix, hi ha gent que la respecta, però hi ha una majoria de gent que no la respecta.
Clar.
I pensem que també els mateixos banyistes no ho coneixen, perquè si no, doncs, podien reclamar que aquesta zona s'alliberés d'embarcacions.
Mm-hmm. Clar, són moltes les embarcacions de motor, no? Com comentes, que fondegen aquestes zones de bany, no? I que sumades també a les motos d'aigua fan que es posi en perill, inevitablement, doncs, la vida de les persones que es banyen, però també, per exemple, les que fan submarinisme, oi?
Totalment. Vull dir, a la primera franja, aquests 200 metres, 50 de la costa, és on es donen la majoria d'activitats més respectuoses, no? Com és el bany. Tenim una costa que és ideal per fer snorkel, per conèixer el nostre fons marí i les nostres espècies. És una zona que tot i està protegida sobre el paper, no està protegida en realitat, perquè manca vigilància, manca inversió per balisar més espais, per instal·lar camps de boies ecològiques perquè la gent fondegi, i així d'aquesta manera evitar que tirin l'àncora. Perquè penseu que la Posidònia, que és un dels ecosistemes més afectats, està protegit des de l'any 90, és a dir, fa 30 anys. Des d'aleshores només ha anat a menys, i especialment en aquesta franja, que és on te fondegen, i han fondejat durant tantes dècades les embarcacions amb les seves àncores. Any rere any, milers d'embarcacions han anat arrencant la Posidònia. En queda molt poca. En aquesta primera franja en queda molt poca, però pensem que si es fa una bona política de protecció es podria recuperar. És lent, però es pot recuperar. I després també pensem que seria un error instal·lar balises per tirar enrere una mica les embarcacions que respectin la zona de bany i no instal·lar boies de fondeig, perquè després voldria dir que ens acarregarem aquesta segona franja. Tampoc es tracta d'això.
Clar, des de fa 2 anys la policia doncs ja fa aquesta patrulla, no?, patrulla pel litoral gironí per detectar doncs aquestes infraccions. I quines diríeu que són les més freqüents?
Bueno, la més freqüent és aquesta, l'ocupació de la zona de bany.
Clar, clar.
Com te dic, molta gent desconeix clarament la normativa, molta gent ho interpreta com vol, interpreta una zona de bany com una zona de fondeig, i evidentment, no, en una zona de bany no ha d'haver-hi el risc d'accidents que hi està ben ara actualment, perquè aquí entren, surten les embarcacions contínuament. Si algú, molta gent respecta aquesta àrea, si no són 200 metres, a vegades es col·loquen una mica menys, no? Però els que es col·loquen deixen certa distància, els que van arribant es volen posar més a prop, i això ho tenim gravat, no? Veiem com els que arriben últims es van posant cada vegada més endavant, mentre els usuaris de les pròpies embarcacions s'estan banyant amb el perill que s'estan passant les embarcacions i les hèlices pel costat. Vull dir, al final, no és una zona de bany segura, de cap manera. Mm-hmm. Aquest és el principal. Després, com traspassen les zones balisades, aquí és una mica més fàcil, perquè els banyistes pues, poden trucar algun número dels Mossos, els Mossos a vegades intervenen. Jo crec que estan també una mica desbordats, és que el litoral és molt gran i hi ha milers i milers d'embarcacions.
Clar, això està empitjorant, no? Com comentàvem any rere any, i també afortunadament doncs, no hem sentit molts accidents d'aquest estil, no sé si per sort o perquè al final la policia ha sabut actuar en aquestes ocasions i ho ha sabut parar a temps, no? A part d'això, també tot això, no? Com comentaves tu abans, també genera un gran impacte ambiental, que dius que encara estem a temps de salvar, però vulguis o no, tant el soroll com la contaminació generen tot això un entorn que sigui més fràgil, no? Fan que sigui més fràgil i sobretot també perjudica el fons marí i el que és les aigües de la Costa Brava en aquest cas en si, no?
Sí, correcte. I això és molt, molt visible com et fiques les ulleres o com llegeixes els estudis científics que parlen d'aquest tema, que cada vegada són més ben elaborats, perquè amb el tema del soroll es desconeixia una mica l'impacte, però ara s'han fet estudis en què afecta molt la comunicació de moltes espècies que es comuniquen entre elles a través de petits sorolls, perquè són petits peixos que fan petits sorolls, no? Igual que les balenes els afecta com es comuniquen entre elles, doncs els peixos petits també a l'hora de la reproducció i així també els afecta. Després el tema dels combustibles, de les pugues, de les petites fuites que inevitablement hi ha en els motors, el fum, tot això va deixant olis. Després les pintures, que porten components especials perquè no s'enganxin les algues, evidentment això es va desgastant i va passant al medi marí. Clar. I clar, si volem lluitar contra l'escalfament climàtic, que veiem quines conseqüències que seran cada vegada més greus, com diu hi ha hagut un acord de l'ONU que diu que hem de protegir un 30% dels nostres ecosistemes, del nostre litoral. Això és un acord de mínims, perquè els experts diuen que hauria de ser més, però bueno, ja és molt. Donat que aquí, en prou feines, tenim un 1% protegit a la costa catalana, que és molt poc i, a més, molt mal protegit, perquè està protegit sobre el paper, en quatre mapes, però no hi ha regulació. Per exemple, a Cat Roig Castell no s'ha fet res, no s'està fent res. Pot fer pesca submarina, es pot fondejar sobre fonts de Posidònia, perquè ni està cartografiada i la que ha desaparegut no es podrà cartografiar, malauradament. Vull dir, la protecció és només sobre el paper. I hem de protegir un 30%. Vull dir que les mesures haurien de ser urgents i molt més contundents i atrevides i valentes. I no, perquè ara estarem encara 30 anys més lluitant contra unes problemàtiques que ja coneixem i que ens venim denunciant fa molts anys.
Mm-hmm. Doncs Jordi Cruz, portaveu del Medi Marí de la plataforma SOS Costa Brava. Esperem que aquest problema se solucioni aquest any i també de cara al proper estiu, que aquestes embarcacions doncs, no sobrepassin aquests límits que comentaves i que també es pugui recuperar tot això que malauradament hem anat perdent amb les males actuacions d'aquests anys enrere. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això que segur que molta gent desconeix.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que sigui així pel bé de tots. No?
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, un cap de setmana més aquí a COPE. Ara tot seguit us deixem amb Agro Popular. Jo us desitjo que acabeu de passar un molt bon dissabte i demà tornem aquí, a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.